durant aquest cap de setmana. Així arribam a les 10 i 4 minuts, començarà el programa Font de Misteris.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Vespre a Balears, som en Gemma Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, en Sergio Riga de banda sordinador i en Rafa Andreu en els comandaments tècnics, posaran la benvinguda a l'edició número 60 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. En el darrer programa, ho sabíem i ho vàrem dir, a més, i també mos heu fet sabre, no vàrem parlar dels cresques, només els vàrem citar. Era un programa de navegants. També citaren la cartografia illenca d'una manera molt ràpida, la possible influència d'en Ramon Llull. La veritat és que no donava temps per tot. De fet, ens han comentat un parell de persones que ja tornem a fer el que ja fèiem abans, massa informació en massa poc espai de temps. Teniu raó, prenem nota i tractarem de que no torni a passar. No crec que ho puguem aconseguir, però al manco ho intentarem. De totes maneres, a part d'aquests comentaris que són positius, que ens conviden a millorar, en tenim més, i tots realment ens omplen d'orgull i de ganes de seguir fent aquest programa, aquesta Font de Misteris, que, bueno, nosaltres volem que sigui això, una trobada radiofònica, no? Així que gràcies a tot. I ara, si un cas, farem el sumari, Sergio, i començant, perquè si no ja mos tornarà a agafar el bou.
I bon vespre, companys. Avui a Font de Misteris parlarem d'un tema que trob que tots els que estem aquí en aquesta taula en fascina. Parlarem del tema jueu a les nostres illes. Qui eren les seves, quines eren les seves tradicions? Qui són els xuetes? Quina va ser la seva presència a la nostra terra? Per xerrar tot això, tindrem en aquesta taula un convidat que quan el presentem segur que molts reconeixereu. Ell és un gran expert d'aquests temes i tot d'una direm qui és. I a la segona hora, la secció Món Diversos d'aquesta setmana, molt carregada de notícies i que ara només direm que tenen obra l'arqueologia i troballes fetes a Mercuri, entre altres coses. Ja per acabar, com sempre, dedicarem uns minuts a llegir els vostres missatges a la secció de xarxes socials.
Hem de dir que un dels temes que volem parlar amb el nostre convidat d'avui és un tema molt curiós, molt interessant, molt desconegut. Estem parlant de jueus. Els jueus, desgraciadament, molt sovint se relacionen amb els nazis. Què té a veure tot això en les nostres illes? També mirarem de parlar d'aquest tema. Sergio, les formes de contacte amb el programa ja les tens obertes. Com se poden posar en contacte amb nosaltres?
I d'allò, ja ho sabeu, tenim diverses formes. En primer lloc, ens podeu enviar els vostres missatges al Facebook o al Twitter del programa cercant Font de Misteris, o escriure un mail al correu electrònic del programa, que és fontdemisteris@ibtradio.com.
I és 3 en número, no? Perfecte. I de... Com varen dir que volien parlar, començar a parlar del tema jueu i del tema xueta, ho varen mig citar. Avui és el dia. Avui començarem a parlar del misteri d'una nissaga, d'una part de la nostra població, d'una part de la nostra societat illenca, que duen molt de temps a les illes, no? De fet, els descendents tenen ben segur que són illencs, no? I que han estat tractats com a malalts. Com a malalts, com a maleïts, com a infectats. Han estat aïllats, vivint una realitat durant massa temps, moltes generacions, que un es pot avenir de com ha pogut ser així, no? com és possible que una població d'unes illes hagi permès que durant tant de segles hagués un grup molt nombrós, per cert, de persones que fossin marginades i a vegades de tant en tant automarginades, no?, d'una societat de la que ells mateixos formaven i formen part. Avui, a Font de Misteris, parlarem dels xuetes. Ho podríem anomenar xuetes per primera i vos sorprendrem, perquè ni imagineu les dades que ens durà el nostre convidat d'avui. És una història rocambolesca, com a treta d'una pel·lícula. D'una pel·lícula d'espies, de conspiració, una pel·lícula de misteri i, la veritat, una pel·lícula de por, de molta por. Abans hauríem de tenir clar què eren els xuetes, qui eren els xuetes, el perquè de tota aquesta història amb aquesta gent que té uns llinatges determinats. Entenem que els més majors saben perfectament de què parlam, però els més joves i molt oients d'altres indrets de fora de les illes no tenen per què saber-ho. Bé, i també molts dels nous residents a la nostra comunitat que, afortunadament, ja no han sentit parlar d'aquest tema. I sí, dic afortunadament no perquè sigui o no una deshonra ser o deixar de ser xueta o jueu o descendent de jueu. Això ho podran dir els que ho són o els que s'ho senten. Sinó perquè, si ja no es parla d'aquest tema, tal vegada vol dir que aquell estigma social s'ha anat diluint, passant a ser ja gairebé del tot una cosa oblidada, no? Una cosa despassat, una cosa que un no pot ni imaginar i que més mai hauria d'haver succeït. Amb aquest nom, xueta o xulleta, tenim com es coneixen a Mallorca els membres d'un grup determinat de famílies descendents de jueus conversos. A part que l'etimologia, l'origen de la paraula xueta no està clar, però és que podria venir de xuia, ja sigui com insult i befa per la prohibició que tenen els jueus de menjar porc, encara que també hi ha qui defensa l'opció de que el seu origen, de la paraula, seria xuetó, de juetó, és a dir, jueu petit. En qualsevol cas, sempre s'ha fet un ús d'una manera despectiva. Aquest nom de xueta, segons l'Enciclopèdia Mallorca, és emprada com a mínim des de l'any 1595, quan el virrei va prohibir fer ús d'aquesta paraula per ofendre els descendents de jueus conversos. I quins serien aquests jueus conversos? Els descendents d'aquests jueus conversos? I doncs serien aquells que porten qualcuns d'aquests llinatges, sempre que els llinatges aquests siguin d'origen mallorquí, i sempre segons una possible teoria. I aquests llinatges serien Aguiló, Bonin, Cortés, Fortesa, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Vallriola i Valls.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Això d'aquests llinatges, perquè aquests llinatges i no d'altres és en si mateix un misteri, pens, tampoc té massa sentit, crec. Perquè n'hi havia moltíssim més, no? De fet, probablement no els serviria ningú d'un possible avantpassat que hagués estat jueu. Però arrel de l'escalivada que va fer l'Inquisició en el segle XVII, acusant unes famílies de judaïtzar, no?, famílies residents a l'anomenat Call Jueu, a Palma, amb un final tràgic, horrible. Les cròniques realment són brutals. Avui no entrarem en les bestieses que els hi varen fer, però no va ser només a Mallorca on hi ha aquesta curiosa situació amb els xuetes. A les Pitiuses, en Nahuel també ha estat cercant informació i sembla, pareix, molt interessant. Així que anem a veure què ens conta de xuetes a les Pitiuses en Nahuel. Nahuel, bon vespre.
Buenas noches, Xemas. La dilató un misterioso saludos a los amigos del programa. Shalom.
Shalom, Nahuel. A veure, què ens dus avui, finalment? Perquè crec que en el final has tingut qualque de nou amb el que tenies previst, no?
Sí, para hoy traía una entrevista a la investigadora hebrea Gloria Mount, que desgraciadamente no se ha podido realizar porque esta época coincide en Israel con la festividad del Sukkot, una fiesta al aire libre que recuerda un poco los problemas que tuvo el pueblo judío en su diáspora por el desierto y que este año se ha acelerado desgraciadamente hasta ayer viernes, del 8 al 17 de octubre. Hoy hay que recordar además que es Shabbat, el día de descanso judío, y la Torah indica que es de todo trabajo. Así hablamos el lunes. Me voy a tomar algo a la plaza del parque.
Pero Nahuel, ¿cómo que te vas a esa plaza del parque?
¿Qué no, estás viendo? Qué broma, macho. Te lo crees todo.
Sí, jo això, el dissabte el vespre, sent Nahuel...
Bon vespre, per cert, que encara no havia dit res.
Laira, tu.
A més, no té excusa en Nahuel, perquè el Shabbat acaba on s'ha posat el sol. I ja fa fosca.
També és vera, també és vera.
Es que también hay que celebrar la noche.
També, i més tu. Venga, segueix.
Bueno, sigo.
Sí.
Escogí a Gloria Moon, que me ha prometido intervenir en otro programa y que insta a nuestro invitado de hoy, a Manuel Coadén, a que se ponga en contacto con ella. Bueno, que había elegido a esta investigadora porque ha hecho una multitud de conferencias en todo el mundo sobre el supuesto origen judío de distintas tradiciones en Baleares y además es directora del Instituto for Marrano Anusim Studies. Después explicaré por qué Marrano Anusim Studies. Al caso, se conoce mucho de Mallorca, pero poco de Menorca, Ibiza y Formentera.
Cert. Però aquí estem els de Fondo Misteris, no?, per tractar de donar una miqueta de llum. I d'aquí un moment tindrem en Manuel Coadén aquí i li transmetrem el missatge d'en Gloria Mount. Que, per cert, què deia en Gloria Mount?
Sí, según Mount, en su trabajo publicado en el libro These are the Names, Studies in Jewish Onomastic, estos son los nombres, estudios sobre la onomástica judía, apellidos como Castelló, Coulomb, Maimó, Ulibé, Palau, Rivas, Torres, Tur o Serra son judíos. En este sentido, la investigadora afirma que tras los decretos de expulsión de los hebreos en España en 1492, dictados por Isabel, que la primera ha puesto de moda, y Fernando, tanto monta tanto, que se decía, ¿no? Eso no lo habéis escuchado nunca.
Sí, claro. Sí.
Los judíos fueron protegidos por los ibicencos hasta hace bien poco. Uh-huh. Así explica que mientras que en Mallorca la mayoría solo tuvo dos opciones, huir o convertirse al catolicismo, los llamados marranos, que por eso va el nombre, que son judíos conversos, en Ibiza estos judíos gozaron de protección, lo que Mount califica de extraordinario, dada la triste historia de persecuciones que ha padecido el pueblo de Israel. De esta forma, la investigadora manifiesta que la Inquisición, por una extraña razón, no actuó en las vitiusas. Y este es un tema realmente digno de estudio porque no es la primera vez ni la última en la que en esta isla pasa algo diferente al resto del mundo.
Tens raó. Hi ha diferents teories d'esperca. Tant d'esperca Ibiza és diferent a la resta del món, com tu dius, com perquè no varen tenir problemes els jueus, que n'hi havia, no? En Isidoro Maccabich ho recueix a les seves obres. Ell va trobar documents molt interessants, perquè mentre altres indrets te podrien cremar viu, allà varen condemnar, per exemple, a una senyora a 8 dies de presó a Pa i Aigo per negar-se a dies per a nostre, i només entre cometes, perquè ja és una bestia en si mateix, ficar-la dins la presó, però a altres indrets el que haguessin fet hagués estat molt pitjor, no? Està clar, evidentment, que Ibiza és diferent. Un altre exemple seria... No, deixa'm córrer. Segueix, Nahuel, perdona. Sí, per això, és que si no després me'n vaig
i... jo he pensat una cosa que no diré.
No, millor perquè és que si no ja saps, és que ja...
El pròxim dia nos tomamos algo en la plaza del parque i ja està.
Va, el dimarts. Vinga, segueix.
Sí, bueno, con el tema. Sí, de todas formas, Gloria Mount asegura que con probabilidad hay muchas familias ibicencas que desconocen este pasado. Y es en este punto cuando refuerza su argumento con ciertas tradiciones ibicencas que tendrían su origen tendrían origen judío. Por ejemplo, no trabajar el campo el sábado, porque en sábado reunir a la familia a comer el viernes por la noche, bautizar al primer hijo con el nombre del abuelo, oír a las matanzas de una fiesta vecina y no traer para casa ningún producto obtenido del cerro. También observa coincidencias en la música popular de las islas. Y así, en este sentido, debo decir que las familias ibicencas con las que me he puesto en contacto, y es una investigación superficial, me han explicado que a día de hoy su día de descanso y su reunión en familia, desde que tienen conocimiento, siempre se han hecho los domingos. Pero repito, hablo d'una indagació superficial.
Sí, no, això, Nahuel, està clar. Has fet una investigació damunt d'unes publicacions i queda saber fins quin punt són o no certes aquestes afirmacions de la senyora Mount o Mount, o com se pronuncia, Nahuel?
Pues la verdad es que no lo sé, Mount. Mount. Yo le llamo, vale. Mount, puedes llamarla Mount, supongo.
Vale. No ho sé.
Sí, si la próxima vez que venga le preguntas a ver cómo quiere que le llame.
També, no, li demanes tu. Bé, que a més també dius, ella diu, els llinatges ibicencs que tu has dit o has estret de les seves publicacions, i aquests llinatges tindrien una possible, segons aquesta estudiosa hebrea, un possible origen jueu. Més evidències.
Claro, hay más evidencias. Sin embargo, vamos a hablar de la evidencia más clara de la presencia judía en Ibiza, que es el Megila, o un rollo litúrgico, que pertenece al libro bíblico de Esther y que fue encontrado en Ibiza hace ya casi 20 años.
Perdona, cuando dios un rollo litúrgico...
No me refiero a ninguna especie de...
Vale.
Sí.
Gracias.
Sí, porque queda muy mal. Me refiero, sí, a la forma física del rollo...
Efectivamente.
...litúrgico, ¿no?
Exacto.
Algunos rollos litúrgicos son bastante interesantes.
Vale, segueix.
Según un informe realizado por el Departamento de Filología Hebrea de la Universidad de Salamanca, el material empleado para este documento es pergamino de becerro y la grafía en hebreo es la conocida como escritura cuadrática sefardí, perteneciente a la segunda mitad del siglo XV. No obstante, y para finalizar, debo reconocer que hay mucha investigación sobre este tema, sobre judíos, que hicimos incluso tú y yo en la primera temporada de Zombie Series.
Sí.
Hablaré que, además de Gloria Mount, el rabino Joel Krauss también ha hecho algún que otro descubrimiento importante en Ibiza, como un mikvé, que es un espacio donde se realizan los baños de purificación que prescribe el judaísmo, de al menos unos 900 años. Creo que es un tema, este último, muy interesante, Chema.
Sí, sí. Crec que és molt interessant no només aquest apunt, sinó també tot el que has dit, no? Crec que és un punt de vista interessant i que ens ajuda a conèixer més les nostres illes i els nostres misteris, no? Perquè les pitiuses, els jueus, semblen haver passat desapercebuts i perquè, en canvi, a Mallorca ho han passat fatal i, tal i com veurem avui mateix, podria haver estat encara més terrible, no? És una bona reflexió la que has fet, és molt bo el teu apunt, Nahuel, moltes gràcies. Ara sí, ara ja pots anar a la plaça d'Esparc, i ens veiem aviat, passat demà a nosaltres, si te sembla molt bé.
De acuerdo, toda raba.
Molt bé, bon vespre, gràcies.
Adéu, toda raba.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio, a Mallorca 106.8, a Menorca 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, es recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre amb Tita Fuster.
Trob que diumenge Sergi haurien de començar a fer qualque cosa.
Jo crec que sí, no? Podríem fer, no sé, un programa així més poliesportiu, no?
Sí, amb més padel.
Més bàsquet.
Amb més volei.
Amb més futbol sala.
Més coses, crec jo, més.
També més natació.
Amb més motor.
Més triuisme.
Més triatló.
Alerta, ja està. Diumenges, més esport.
A IB3 Ràdio, més esport. Cada diumenge, de 12 a 2 del migdia, amb Sergi Requeni.
Ah, i també futbol.
Ah.
Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2.
La sents?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Seguiu a IB3 Ràdio, a Font de Misteris, on estan parlant dels jueus, dels xuetes, dels descendents dels jueus conversos, no? D'aquí, de les nostres illes, de Mallorca, de Mallorca, també de les Pitiuses, perquè no només ha hagut jueus a Mallorca i a les Pitiuses, també n'ha hagut a Menorca. Però aquesta sí que té menys tradició en aquest sentit. Però també hi sembla haver hagut presència jueva i de ben antic. De fet, la famosa encíclica del bisbe Sever, aquest era un bisbe de Menorca que es deia així, i que l'any de 418, crec que va ser, va enviar una carta a Roma, un escrit que encara es conserva i que és una base històrica fonamental per conèixer el primer cristianisme a les nostres illes. Segle V, té una informació molt, molt interessant, està tota recollida a un llibre, i on ens parla, entre d'altres temes, de la situació particular dels jueus menorquins, no? Del probable origen grec, que ara, ara apareix confirmada l'autenticitat d'aquesta carta, d'aquest bisbe, recordem, segle V, on es varen convertir en el cristianisme 540 jueus, no? Clar, independentment de que hagués o no hagués hagut causes violentes abans, no? Hem de recordar que estem en el començament d'un cristianisme, diguem, com oficial, no? Any 408. D'aquest tema penso que un dia parlarem amb en Gennard Montaner, penso que té feta bastanta cosa d'aquest tema en particular. Però no és que anàvem. El que possiblement va passar va ser que una vegada feta la conversió en massa, els jueus ja es dissolgueren, per dir-ho d'alguna manera, en la resta de la població. Ja eren cristians. Va ser violència per aconseguir la conversió, probablement, però conversió al final. Després també tenim que en el segle XVIII, aquell segle que va ser, quan no estrany, no? Una miqueta per a Menorca, un segle de dominacions diferents, espanyola, francesa, britànica, i potser en la dominació britànica podria ser que la resta que hi pogués haver de jueus varen ser assolits per la mateixa població, no? Desapareixent així aquell fet diferenciador. Aquesta teoria crec que la vaig llegir en Baltasar Porcel i me va agradar. En resum, quatre illes amb un fet comú, els jueus, però amb un fet diferenciador. Es tracten els jueus. I una vegada dit tot això, una mica de preàmbul, bé, ja sabeu que en el Font de Misteris no són bons per resumir.
No se mos dona...
No, ser resums, no. La veritat és que no. Però hem fet aquesta una miqueta introducció en el tema de xuetes i també volem fer una història molt curiosa que podria haver estat tràgica, molt tràgica. De fet, no podem ni imaginar lo tràgica que hagués pogut arribar a ser. I per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres en Manel Quadreny. En Manel és misser, en despatx a Palma. És, a més del tema que ens ocupa avui, és també membre de l'Associació Balear d'Amics de les Bandes Sonores de Balears, que és un tema molt interessant també, perquè la majoria de gent no sap que existeix aquesta associació, que fa unes coses molt xules. De fet, Borja, la música que estem escoltant avui són bandes sonores?
Sí, han triat principalment dues, que són conegudes també pel gran públic, però per això no deixen de ser interessants. Han coït temes de la pel·lícula de la llista de Schindler i també de la pel·lícula Munich. O sigui,
crec que és una bona...
Per ambientar bé.
Crec que és una bona elecció. I anàvem amb en Manel Quadreny, que també és el president de l'associació Arca Llegat Jueu. És una, una mena, com diríem, de branca d'Arca, una escissió. Arca, recordem-ho, l'associació per a la revitalització dels centres antics de Palma. I els d'Arca Llegat Jueu, el que volen, bé, millor que ens ho digui el nostre convidat, en Manel Quadreny, que dit així, Manel Quadreny, no està dins aquell 15 estigmatitzats llinatges, però el seu segon llinatge, i per segons qui és encara més vàlid, és Cortés, no? És Cortés i Llenc, no? És Cortés d'un suposat origen jueu, dels conversos, de xuetes, no? Don Manuel Quadreny Cortés, benvingut a Font de Misteris i Vetres Ràdio, a sa que també és, ja està a casa teva, no? Gràcies per venir a difondre una mica el que hi ha al darrere de tot això dels xuetes, dels jueus conversos, i també a contar una possible història truculenta a les nostres illes. Benvingut, gràcies.
Gràcies per haver convidat.
Espero que te trobis a gust en nosaltres. Hem fet una petita aproximació al tema, però abans de res volia demanar-te a què es dedica, a què vos dedicau a l'associació Arca Llegat Jueu?
Bé, Arca Llegat Jueu va néixer, com has dit tu molt bé, en el d'Arca. És una associació, de totes maneres, que tenim el domicili social allà on té domiciliat avui Arca, és que de Can Oliva. Si bé té personalitat jurídica pròpia, té els seus propis socis. Després tenim una branca dins Arca que té autonomia, que es diu Memòria del Carrer, que fa una feina molt interessant d'estudi de genealogia. I nosaltres ens dediquem sobretot a la història dels jueus mallorquins i el seu descendent conversos, anomenats xuetes. I rebobinant cap a l'edat mitjana i més allà, i difundint també la cultura jueva en general. Vull dir que tenim un àmbit de feina molt ampli, no ens volen posar ni límits ni fronteres. També tenim contacte amb la comunitat jueva de les Illes Balears, perquè al cap i a la fi crec que és bo, i s'ha demostrat que ho és, que molt de descendents de jueus conversos vulguin conèixer, no necessàriament passant per la conversió, però voler conèixer quina era la religió i la cultura dels seus avantpassats. Això pensant que forma part de la normalització de què estàvem parlant abans fora de micròfon.
És que una de les coses és aquesta. Quina diferència hi ha entre jueu de religió i jueu ètnic, per entendre-nos? Després parlarem del tema de xuetes.
Però... molt bona pregunta. Això és la discussió eterna, que la gent no acaba d'agafar. És a dir, què és un jueu? Un jueu que és una persona que observa la religió jueva, és una persona que té sang jueva dins les seves venes perquè ve de, com seria el meu cas, per part materna. Clar, les respostes són diferents segons a qui t'hi adrecis, perquè si parles amb un rabí ortodox d'Israel, te diu que si no et passes per la conversió, ells no te consideren jueu. L'estat d'Israel, com que les seves lleis, avui per avui, si no canvien, estan pràcticament impregnades de fer religiós, tampoc te considera jueu. Tu pots anar a viure a Israel i per a Raik, una sèrie d'any, no sé quan són, te faràs israeli, però no te faràs jueu. Israeli és una nacionalitat.
Clar.
I jueu, què és? Una cultura, una ètnia, però jo ho té molt clar. Jo, el component tècnic és important. Després tu faràs el camí que vulguis, te convertiràs en el judisme, o simplement sentiràs aquestes arrels, sentiràs una sèrie de curiositat per conèixer la seva història, com pot ser que hi ha molt de descendent de conversos d'aquí. Vull dir que és una resposta que no se pot despatxar en dos minuts, me comprenem?
Clar, sí.
I és una bona pregunta, costa.
I ara has dit dels conversos. Els conversos coneguts com a... xuetes. Se pot dir xueta? És una ofensa? Millor no dir-ho? És una paraula prohibida?
Mira, jo penso que és una paraula que s'ha normalitzat. És a dir, anem a veure, ha perdut el seu component ofensiu, i quan mor d'ell no el d'altre, el mateix no mor d'ell, xuetes, no? Ara imagina't, vols posar un exemple poc graciós, ja que també triomf. Ara imagina't que en els sud-americans hi ha gent que els diu sudacas, eh, que sí?
Sí.
Bueno, tu has sentit mai un argentí que digui nosotros los sudacas, encara? No ho diran, perquè crec que és ofensiu.
Sí, no, ja comença a haver-hi, però m'ha agradat.
Però arribarà un moment que això perdrà el component i serà una cosa històrica, i fins i tot serà un component humorístic i tot. És a dir, a xuetes és un col·lectiu que s'ha de... De fet, si haguessin d'emplear una paraula adequada, seria descendents de jueus conversos. Això és és, o si vols, mallorquins, descendents, de jugar com versos, però poc llarg, realment.
Una mica llarg.
Llavors, Xuetes, com que ha perdut aquest component, diguem, despectiu o ofensiu, jo crec que avui en dia s'utilitza normalment per mateixos Xuetes sense aquest problema.
Lo qual vendria a ser, quan no, un abans, no?
Vull dir... és una normalització.
Exacte.
Clar.
També, evidentment, també mos trobaríem en quin ús se li fa la paraula, evidentment, perquè se pot dir de manera despectiva, però com se pot dir qualsevol altra cosa. Vull dir, per tant...
No, avui en dia, si tu coneixes un senyor que d'un d'aquests 15 cognoms, pues sap que el du, ell ho sap, que... sap que el du, tu saps que ell ho sap.
Exacte.
Llavors, te dirà, no, és que tu ets xueta, diu, sí, vale, ja està.
Sí, i que...
però, dependent de quan t'ho digui, ja no te diu com una cosa ofensiva, en principi. T'ho diu com una cosa que és objectiva.
Exacte. Sí, no, és que, a veure, no fa tant. Jo ho he viscut en això, en Baltasar Porcel sí. Ho diu clarament també, no fa tant que els xuetes eren o éreu, no sé com dir-ho, objecte de burla, d'insults, de menyspreu per part de la resta de la població, de la societat illenca. Per què? Era una, o sigui, ja sé que és una pregunta molt ampla, no? Però és que...
Sí, sí, però te la puc contestar perfectament. O sigui, aquí hi ha un parell de responsables d'aquesta situació. Primer seria l'Església Catòlica, que fa perdurar per rons equis, que els jueus són els assassins de Crist, allà estem a les inquisicions, les gramalletes, o Sant Benitos, que diuen en castellà, que una part d'elles van estar penjades molt d'anys en el claustre del convent de Santo Domingo, i això era un local eclesiàstic. Després hi pot haver una casta mallorquina aristòcrata que també vulgui veure qualque diferència. I després tenim la part forana, que era un altre estament, que potser veien a Xuetes una persona inferior per no sentir-se ells inferior. Estic generalitzant.
No, per suposat.
Però seria una mica això. Què passa també? Que després ve l'educació de pares a fills. Sí, de pares a fills, se transmetien aquestes idees antixuetes. I això sí que s'ha acabat. Primer perquè l'Iglesi s'ha aturat, inclús ha demanat perdó, encara em sembla que petita, però ha demanat. La classe aristocràtica no fa qüestió d'aquest tema, perquè no hi havia, també no oblidem una cosa, en Leonard Montaner, que l'has nomenat, que en sap molt d'aquest tema,
sí.
Parla del tema econòmic. És a dir, els xuetes se dedicaven no sols a deixar dels bers, això era una minoria. Després feien negocis d'importació-exportació, tenien navieres.
Sí, assegurances.
Estaven en competència en la classe aristocràtica. I de tant en tant, una manera de llevar-se la competència damunt era pegar una mamballeta en els xuetes, perquè almenys un moment baixaven econòmicament com a competència.
I les confiscacions que venien també, arran d'això.
També. Vull dir que hi ha una part religiosa i una part econòmica. I a vegades la part econòmica se servia de la part religiosa com a pretesta, m'entens? Vull dir, és una història interessant. També és un tema econòmic, i també, que no s'ha estudiat tant. No tan religiós, és econòmic, també, alerta.
Jo gosaria dir també que hi ha un altre component que seria, que ho has comentat per la part forana, que era també, o podria ser que fos també, una manera d'amagar les nostres pròpies misèries, no? Cercant qualcú que sigui objecte de les nostres mateixes frustracions, i després, lo típic que s'ha repetit al llarg de la història, i que ara no entrarem perquè és un tema conspiranoic, i en Borja disfrutaria, però no és el cas, és el tema precisament aquest, no és conspiranoic, és tenir un enemic comú.
No, és que no oblidis una cosa, la part forana, els xuetes no eren pagesos, no cultivaven el camp, tenien altres professions, joieria, marxandos, que no parla el que avui no s'empleia mal.
No.
Al veure que aquella gent no feia feina en el camp, li creava una diferència, no? I de qualque manera una certa enveja, podria ser, no sé si és la paraula exacta. Hi havia una certa discriminació, fins i tot hi havia pobles, i això ho diu molt bé en un llibre, presumien de no tenir xuetes en el seu poble. I fins i tot hi ha un car d'un poble, no sé, Santa Maria o Binissalem, que se va instal·lar un joier i li van fer ser impossible fins que va plegar i se'n va anar. O sigui, hi havia pobles que tenien com a gala no tenir xuetes en el poble. I què va passar també? Que l'estigma anti-xueta, allà on se va eliminar més tard, va ser de part forana, per molt de raons.
Interessant també.
Si mos posem en visió històrica d'aquell moment, a lo millor no és justificable, però sí, potser es va entendre que sí, aquest sentiment de com a certa ràbia, no? Per què aquests no estan aquí picant i llaurant i nosaltres sí? Seria un poc...
Hombre, veien una diferència.
Exacte, no? Que vivien probablement millor que ells, a lo millor, fins a cert punt, i sí, això pot generar...
Tal vegada sí.
Hombre, també pens que ve d'antir, perquè quan...
No, i lo que deies tu, Xema, fa un moment, lo que diuen en castellà, chivo expiatorio.
No, sí, clar, totalment.
O sigui,
però és que, de fet, en el segle XIV, 1391, quan va fer Babes Atac en el Call, precisament venia motivat, com sempre la nostra terra, per mogudes entre la pagesia, els poderosos i per tema econòmic.
I tema impositiu.
I què varen fer? Doncs pues directament cap a ells, a enemic comú. Per això, abans
ho he dit.
Sí, però anaven també contra les autoritats, que se tanquaren al castell de Bellbar.
Sí, però és que l'autoritat va dir no, però això és culpa de jueus.
M'explico, perquè sí, si anessin només contra xuetes, no s'haguessin tanquat en el castell.
Evidentment que no.
Per qualque cosa d'aquesta, perquè era una revolta forana.
Efectivament, que anava, com després va passar en les Germanies i en molt d'altres, anaven contra el poder, per entendre-nos. I el poder va dir, millor deien que han estat els jueus, i així, pues, nosaltres solo millor mos anàvem una miqueta.
I molt de pagesos estaven endeutats en els jueus, i també era una manera de fer desaparèixer els papers. Tot el que diu.
Sí, no, al igual que va haver moltes, i això és un tema més delicat, que més avui parlarem una miqueta, quan la guerra, a nivell, la nostra guerra, la guerra civil, la quantitat de denuncis que va haver per motius semblants, no?
Sí.
És a dir, i això és una cosa que també està documentada. A veure, Pans, i si dic un desbarat, t'agrairia que me corregessis, hi ha una distinció entre xuetes i no xuetes pels propis xuetes. És a dir, al igual que els gitanos solen fer comunitats entre ells, i estan els gitanos i els paios, els xuetes, fins no fa molt, podríem veure que aquells 15 llinatges estaven normalment mesclats entre ells. És a dir, que si mos trobàvem una persona que era Miró, pues seria Miró-Miró, o Miró-Fortesa, o Picó-Miró, o Cortés-Cortés, sí, com sí, en el teu cas. És a dir, hi ha certa endogàmia, hi ha cert aïllament per part jueta?
Històricament té dues fases, això. A l'edat mitjana, els jueus, lògicament, de cap manera, els que se casava amb una cristiana l'ejectaven, els mateixos jueus, per creences religioses. Vale? Però després, més tard, a l'època de l'antijuetisme, estaven mal vits els matrimonis mixtos. Per exemple, si una persona, una filla seva, se casava amb un jueta, lo millor el desagradaven, m'explico. O sigui, per què? Perquè hi havia aquest prejuïci. Per tant, hi ha dos moments. L'endogàmia cercada, que seria aquest jueu de l'edat mitjana, i una endogàmia sofrida per aquest prejuïci, que això perdura fins i tot fins a principis dels anys 50, que fa dos dies.
És que és això?
No. A més, la gent se casava entre cosins. Havien de demanar dispensa en el bisbe. O sigui, hi havia una endogàmia, efectivament. Era cercada, jo crec que era una mica imposada, era una mescla, però més imposada que cercada, la darrera, aquesta que t'he dit que dura fins al principi dels 50.
És que estem parlant de...
Abans,
efectivament. De fet, pens que el teu cas particular és una... És fins i tot una curiositat.
Sí.
Perquè no és normal, no és massa normal, no era habitual, és que un home... de que venia d'una família establerta socialment i etc, es juntés amb una persona descendent mallorquina, descendent de jueus conversos.
Jo li dono una explicació, que és que la família de mon pare venia de Barcelona.
Sí.
I tal, venien de Barcelona, vengueren aquí, però no havien... Aquest prejudici que hi havia no el tenien tant com gent d'allà. M'explica?
Sí, però...
Jo li vull donar aquesta explicació.
Però dins...
A part que mon pare era una persona molt oberta.
Sí, però independentment d'això, jo me crida l'atenció que més fos d'una família... Perquè bé, el llinatge Quadreny de Barcelona ve de Gràcia.
Ve de Quadreny, ve de Montpellier.
No, dic per lo que... Jo... que...
De França.
Sí, no, però dic que el seu barri era el barri de Gràcia, de Barcelona.
Sí, tenc que dir que sí.
Era un barri que era bastant bo, bastant noble. Era, sí, per sí. Això dic que això sí que me va sorprendre, i molt. És veritat que me va sorprendre molt, perquè era un adelantat. Els teus pares, en aquest sentit,
van ser uns adelantats. L'any 51... i era una època que encara algo hi havia, no en la virulència anterior, però algo quedava, evidentment.
I els teus padrins matants, tens idea com se van agafar que la seva filla
no,
que ta mare es casés
amb mon pare?
Sí.
no hi va cap problema.
Bueno, o sigui,
no. Quan se volen conèixer, t'ho contaré, no m'importa. Mon pare era practicant, ajudant de tècnico sanitari, i anava a posar indicions a domicili. Uh-huh. Llavors, un company seu de feina, que se va posar malalt, li va dir, escolta, hauries d'anar a posar una indicció aquí a una senyora, perquè jo no hi puc anar aquest estiu, que hi aniràs? I llavors, mon pare, va conèixer mon mare, arrel d'aquesta qüestió, vull dir que, mira quines coses, vull dir que tot és un motiu, no?
Sí, exacte. Sí, clar, no hi havia cap tipus de motius...
No se van conèixer a un ball.
Efectivament.
Efectivament. Això ja sé per on vas.
Exacte. Crec que més o menys hem fet una petita aproximació, després parlarem més, però pels que no sabien, no coneixien el tema jueu, crec que així podem fer-nos una petita idea.
Una cosa, arreu de la que estava comentant, que sí que me sorprèn, és els segles que se va perllongar aquesta versió, des del darrer gran procés, el millor que seria des de 1691, fins a mitjans dels anys 50.
Jo crec que, si me permets, crec que un dels motius, també, perquè a vegades viure a una illa té avantatges i té inconvenients. Si vius a una illa, vius aïllat. I no t'entra aire fresc, que és turisme, sí que ho va presentar, és aire fresc, la gent era molt tanqueta d'idees a Mallorca, si m'ho perdoneu, i era molt, allà tothom se coneixia, tothom sabia qui era, llavors hi havia interès, potser, en fer diferències de castes socials i tal, jo crec que va per aquí.
Sí,
i el tema econòmic que vos he dit, que no és important,
sí,
no, parlant del segle XIX,
No, totalment.
Penseu que coneixeu el cas d'un capellà, Xueta Tarongí, que havia de predicar a Sant Miquel i no li varen deixar.
Sí,
llavors se va muntar una polèmica. Això l'any 1800 i pico, vull dir que no estan parlant de tampoc de molt enrere. Vull dir que existia, s'iglesia encara. Per exemple, hi havia un ordre de monges que si no tenies els dos cognoms que no fossin tal, no te deixaven entrar de monja. I això és s'iglesia catòlica, apostòlica, romana.
I no fa tant, això.
I no fa tant. Vull dir que quan dic que s'iglesia és bastant responsable de tot això, és que ho és, Jo pensava que ho diré, no tinc res. Jo tinc molt bons amics capellans, i a més molt, molt interessat en la cultura jueva, però és que reconeixo un fet que és aquest.
Totalment. Jo ara puc enviar salutacions a l'espare Gaspar Guiló, en el que li tenc moltíssima d'estima. Vull dir, tan fàcil com això, però una cosa no lleva l'altra. Vull dir, per cert, ara que he dit això d'espare Gaspar Guiló, aquest fet genètic del nas jueu, és un mite, no? Això és un poc...
No, cada raça, cada any té un rasgos característics, no? Els mateixos xuetes en endogàmia tenien un perfil molt parescut, però avui en dia ja veu gent que no té cap... Per què? Perquè s'han mesclat, evidentment. Però tot en base a Israel, i lo millor veuràs cares, que dius, oh, aquest s'apareix un senyor que conec a Palma. Per què? Perquè aquest requerit... Això és com és, vull dir que...
Sí, ara m'ha vengut en el cap a segura.
Sí.
Assegures el periodista
Miquel.
Sí, ja conec un cosí i germà seu i són clavats. Però clavats.
Però si se casaven entre cosins i sí, tal. I fins i tot hi ha una malaltia, com sabeu, que és la fiebre del Mediterrani, no? que se va passant de família a família. Hi ha gent que ho té, i això ve de molt enfora. Hi ha uns estudis mèdics damunt això. Per què? Perquè aquesta endogàmia feia que això s'anés transmitint. A medida que això... la gent s'ha anat casant en diversos matrimonis mixtos, aquesta enfermedad ha desaparegut perquè anava implícita en so codi genètic. No?
Clar, com va dir una vegada una tia meva, el millor que va passar amb el tema d'anar a Amèrica va ser precisament això, va ser ajuntar les diferents poblacions per d'aquesta manera, pues, diguéssim, fer neteja a la sang, no? Evitar aquestes endogàmies. Has parlat abans del tema de l'aïllament, haurien d'anar a públic, però bé, ara m'han recordat, i crec que tu vas tenir algo que veure, un congrés que se va fer, algo així, el tema dels pobles maleïts a Espanya.
Sí, és interessant perquè pensava que no m'ho donaries això, però mira, a Espanya hi ha casos, no en la virulència de xuetes, però de determinats col·lectius que de qualque manera històricament s'han vist marginats. Els trobes en els agotes de Navarra, els trobes en els maragatos de León, ho trobaran en els vaqueros d'alçada d'Astúries, i també a un cert espaciegos de Cantàbria.
Exacte.
És a dir, són col·lectius que a un moment donat, per lo que sigui, s'han vist marginats. Ara, no és el mateix que xuetes, per exemple. Bé, hi ha coses diferents. Per exemple, els agotes no podien entrar a l'Iglesi, quan entraven a l'Iglesi els feien passar a una altra banda, o no podien ser enterrats en els cementeris. En canvi, descendent de conversos aquí, en el cementeri, veuràs tombes de cognons xuetes de vora tombes. Vull dir que les diferències... Ara, amb, qui ets, quina ets nota comú aquesta, que va ser molt interessant en aquest congrés a Astúries? Pues que un moment donat un col·lectiu té una certa imaginació. I també, unes característiques facials comuns també debut a que se casaven entre ells. Vull dir que...
Crec que això directament, Sergio, pots anar apuntant, perquè directament això dels pobles maleïts a Espanya, incloent, malauradament, que si estàs aquí en aquests pobles, però incloent també la problemàtica de xuetes, crec que dona per...
Potser ja es posa una qüestió personal, però ara m'ha vengut molt ràpidament una similitud, entre cometes, entre, per exemple, els maragatos i els xuetes, que és la bona cuina. És una pressió personal.
Pues sí, ara que ho dius, a León se menja molt bé.
Somos cocido maragato.
Hi ha llibres molt interessants de Montaixó.
Sí, però...
I els passiegos de Navarra, els sobalos.
Els sobalos passiegos
també venen de... Això ja mos n'anam...
Sí, mos estan anant i bé, això, evidentment...
Somos paso del fes programa antes de sopar.
Efectivament, després soparem. Això és el que feim a Font de Misteris, que una cosa mos anam a l'altra, i sí, Rafa, mos anam a publicitat, si vols.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6. La sents?
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres a les 7 del capvespre.
Hola, ¿estáis ahí?
Y vosotros no dices.
Hola chicos, soy Alaska.
Soy Luz Casal.
Soy Michelle McKay.
Soy Paloma San Basilio. Y
desde Wisconsin, desde Wichita, desde Santo Domingo o desde Alcorcón.
And you're listening to...
La Bámbola. La Bámbola los domingos por la mañana y quizá algún día en redifusión, porque están en el programa que lo tienen que repetir algún día de la semana, digo yo. Un beso para ti, Joan, y para la gente que te escucha.
A IB3 Ràdio, cada diumenge a les 9 del matí, gira La Bàmbola, amb Joan Bausà.
Yo lo escucho siempre.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7. La sents?
Font de Misteris, amb Xema Font.
Seguiu a IB3 Ràdio, a Font de Misteris, i estem parlant dels jueus, dels descendents, dels jueus conversos, principalment a Mallorca, però a totes les nostres illes. Però ara volíem anar a un altre tema molt relacionat, perquè avui del que volíem parlar és d'una altra història. A veure, avions nazis a les illes. Això és per tractar amb un diversos, en la nostra secció. També això ho relacionam amb el fantasma de Cabrera, aquell conegut com Slapa, en Bocler, ja hem parlat d'ell aquí, i ningú pot dubtar de la part històrica d'aquella feta, no? D'en Bocler, per exemple, que realment va haver un pilot alemany que va ser enterrat a Cabrera i que era... Això, de l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial, no? Un avió s'estavella a prop de Cabrera, troben uns cossos i un d'ells va acabar en el petit cementeri de Cabrera. Val, a on està la curiositat, la part estranya d'aquella història? Que aquell avió era alemany, de l'Alemanya nazi, no? I estava sobrevolant les nostres illes, i llavors, aleshores, un es demana. Però no deien que el nostre país era neutral, bé, no beligerant. Vol dir... Això que Espanya hi donava suport, el manco qualsevol, qualque tipus de suport en els nazis que tenen que veure els nazis amb aquesta història, no? La pregunta està clara. Manel, de què volem parlar avui?
Bueno, volíem parlar d'una que està bastant incardinat dins el vostre programa, no? Una cosa que en part és realitat, en part és tradició oral... i en part pot tenir una base un poc fantàstica, encara que mínima, que és aquestes famoses llistes que als anys final dels 30, a principis dels 40, se van intentar fer, o se van fer, a instàncies de primer dels italians i després dels nazis, una llista de persones d'ascendència jueva en la qual estaven incluïts els jueves, absolutament. A part d'altres llistes que se van fer també de dissidents alemans que vengueren aquí quan l'any 33 en Hitler va anar en espoda, comunistes, liberals, que se n'anaren, i no eren jueus, i molts anaren a moltes bandes, i entre elles Silla de Mallorca.
És a dir, tenim que els anys 30 varen fugir d'aquell incipient partit nazi, va veient que va fugir d'aquella Alemanya i després també en posterioritat d'Àustria i d'aquells països que estaven baix aquella terrible influència, i venen a les nostres illes uns jueus. Que passa? Que després en Hitler se fa amb el poder, comença la persecució, i per lo vist un pic que en Franco guanya la guerra, li demana ajut per fer una espècie de llistes, no?, de la gent que podria ser, diguéssim, susceptible de ser enviada de tornada cap a Alemanya amb una finalitat, com tots sabem, tràgica. Estem parlant de l'Holocaust, camp de concentració, camps d'extermini. I els nostres xuetes que tenen que veure en tot això? És a dir, estem parlant de gent que fa 500 anys se va tornant al cristianisme i al cap de 500 anys ve qualcú i diu: vull saber qui són, o què passa amb aquesta gent?
Bueno, és antisemitisme que estava impregnant les lleis i la filosofia dels nazis, pues, lògicament qualsevol persona que tingués ascendència jueva estava ja, diguem, dins d'aquesta llista d'apartar, eliminar la solució final, coses d'aquestes, no? Llavors s'indagava primer, no oblidem que quan els nazis varen començar a invadir Europa de l'Est, primer anava la Wehrmacht, les tropes alemanes, i quan havien passat les tropes alemanes, venien unes columnes especials de les SS que el que cercaven eren jueus, i anaven demanant a la gent: coneixeu jueus de per aquí, tenen aquests o aquests, i els anaven agafant i els anaven exterminant, potser en el mateix lloc. Això està històricament demostrat. Què passa a Mallorca? A Mallorca els nazis ja s'interessaven pels jueus, pels seus jueus, i per xuetes, o sigui, perquè tu has parlat de després de la guerra, estem de la guerra civil, aquí hi havia destacats tropes italianes, i sobretot també hi havia una esquadrilla d'aviació de la Legió Cóndor que estava aquí, que estava dedicada a Pollença i que vivia en un hotel, i estava ple d'espies, d'espies, i s'anaven informant. Llavors, claro, tot això va arribar a les orelles a Berlín, i lògicament volien saber què passava, què és això dels jueus de Mallorca, no? I llavors què fan? Se comencen a informar. I on van informar-se? Pues a través dels falangistes i també a través del Palau Episcopal. Palau Episcopal, a través de les partides de batisme, i aleshores hi havia el bisbe Miralles, què fa? Diu: bueno, ho passaré a un historiador que tenc aquí de l'arxiu episcopal, que nomia Joan Vic, i Joan Vic comença a fer aquestes llistes. I aquí començam entrar a la filosofia del vostre programa. Se diu que aquest senyor va inflar aquesta llista, va dir que els jueus eren un 35% de la població, cosa que evidentment no eren. I per què? Precisament perquè els alemans vessin que eliminar o deportar el 35% de la població era una animalada. I a poc ho anant aturant. En connivencia en qui? Però no fa falta ser molt intel·ligents. Hi havia xuetes que estaven a Falange i en el govern. Allò que era estar tirant-se pedres de la teulada. Llavors, què varen fer? Hi va haver una sinergia, suposo, entre els falangistes xuetes, inclús no xuetes, que els hi pareixia una animalada, l'Iglesi, i entre tots varen deixar això en via morta. Ara se pregunta, s'arribaren a fer aquestes llistes o no? Perquè hi ha gent que diu que sí, se feren, i que inclús hi ha còpies a Madrid, a l'Arxiu Històric Nacional i tal, però de moment no surten. Ara, s'arribaren a fer o no, o ja se varen avortar des d'un principi? Això és el gran dubte. Testimonis d'això? Què? Pues tenim aquí una intervenció important del vicecònsul de Gran Bretanya aquí, que era Francesc Aguiló Molina, i aquest senyor, per lo vist...
Francesc Aguiló és un dels ginàries...
Evident. Clar, ell quan se't dona compte d'això, pues ho diu en el cònsul de la Gran Bretanya, que era una figura legendària, que és el cònsul Alan Hilgard,
sí.
Que se mereixia tota una història a part, i lògicament envia informació a Londres damunt això i està perfectament en contacte amb Londres i conta tota aquesta història. En els informes que envia Hi ha informes que diuen s'estan intentant fer unes llistes. Falten testimonis d'aquí? En falten. Don Miquel Fortesa, que va escriure un llibre l'any 66, el descendent del Joan Conversos de Mallorca, quatre sí, morts de la veritat, pues, en parla d'aquestes llistes. I després també en Francesc Iguló Molina en parla d'aquestes llistes a una espècie de diari que feia ell, que se diu, com unes plaguetes, ja no les revistes, però m'encontre, d'aquestes plaguetes d'espiral metàl·lica. I aquestes plaguetes, quan va morir en Francesc Iguló, sa viuda els va vendre a l'editor Font. L'editor Font els té, no? I allà se parla d'aquestes coses. Se parla d'en Joan Vic, parlen d'un bibliotecari de la Caixa que nomia Meseguer, que també va col·laborar a fer aquestes coses. Però lo cert és que hi ha un moment que això queda en via morta. Ara, a Xuetes d'aquí, lògicament, se'n van donar compte, ho sabien, i realment això els hi feia una mica d'assumpte, no? Què varen fer? Se varen voler pensar que a Xuetes d'aquella època eren molt, molt religiosos, tenien molta vinculació amb l'Iglesi. Què feren? Doncs, pues, entre tots, conjuraren aquest perill. Ara, les llistes, el que està demostrat és que aquestes llistes se van intentar fer. Se feren o no, perquè se van intentar fer, sí, perquè hi ha prova documental.
Però quan has dit que eren molt religiosos te refereixes a la religió catòlica
evidentment.
No, que va.
Sí, precisament molt de Xuetes sempre han estat més religiosos que els altres, potser perquè havien de demostrar més que els altres, no ho sé.
Sí, havien d'estar constantment.
Però que eren molt religiosos ho eren i tenien contactes amb l'Iglesi, i lògicament hi ha una novel·la d'Antoni Serra que es diu Carrer de l'Argenteria 36, que és de l'any 88, que en pla ficció, però en parla d'aquest tema de les llistes, no? I els personatges, diu, m'han dit que... Clar. I clar, tot això inquietava la gent. Inclús el que sí també està demostrat és que es varen rebre anònims injuriosos a moltes famílies, sense coincidint en l'època de les llistes. Jo també en parlo d'en Miquel Fortesa. Diu que ell en va rebre un també i no el reprodueix per delicadesa, no el reprodueix el test en el llibre. Vull dir que hi ha informació suficient, però ens falta la llista definitiva, no? Aquí se perd. Don Bruno Morell, que encara es viu, que va ser canonge de... Bueno, és canonge encara.
És canonge de Sèvres.
Don Bruno Morell, aleshores, també estava pel Palau, era com a secretari. Li deien el paje, el paje del bisbe Miralles. Don Bruno Morell segur que ha de saber algo. I quan es digui escrigui les seues memòries, no saps què va escriure Miquel Segura, les memòries seves, si és que els ha escrit, potser espera que sorti quan ell ja hagi desaparegut, potser mos aportaria bastant de llum, o no? Perquè és un tema també que se va, jo suposo que és lògic que s'intentés tapar després.
Jo m'imagino que sí, és a dir, encara que sigui per vergonya pròpia, no? És a dir, qui hagi estat fent unes llistes, estem parlant de fer unes llistes de... Ho dic perquè és que mos escoltin a partir de les 11, que mos hagin enganxat ara. Unes llistes de xuetes de jueus, descendent de jueus conversos a les nostres illes per enviar a camps de concentració a Alemanya i abans, per si era massa gent, tenc entès que primer farien com varen fer amb els francesos de la guerra d'independència, primer enviar-los a Cabrera, és a dir, vos podeu imaginar fa 70 anys o 75 anys enviar conciutadans nostres que no tenen res que veure amb aquesta història, com ara és, per exemple, el nostre convidat, Manuel Quadreny, agafen-los, perquè sí... Bueno, sí...
Això de Cabrera no està documentat. El que és cert és cert que l'any 1770 i pico se'n va parlar d'això, de concentrar els jueus a Cabrera.
Sí, però...
Per viure allà, concentrar... Com a lloc de trànsit cap a una deporta, perquè el que feien els nazis era primer concentraven unes persones i quan tenien concentrat després els anaven deportant.
Exacte.
Però això de que... És que inclús no està demostrat això que has dit de que era en vistes, mos ho podem imaginar, però no està escrit al lloc que aquestes llistes se fessin en finalitat després de deportacions i camp de concentració. El que és fàcil d'endevinar, no? Però no està documentat. D'altres, el que està documentat és les llistes. Se van fer unes llistes i aquestes llistes després no se'n van fer ús. Però a partir d'aquí això desapareix en la noche de los tiempos. No hi ha més referències.
Jo tinc un escrit d'en Pere Bonnin des 2012 que sabó no he, ho he llegit, no? Que confeccionava llistes de judíos i descendientes de conversos per encerrarlos en un campo de concentración en la isla de Cabrera. Obedecía la circular remitida a todos los gobernadores civiles por la Dirección General de Seguridad, firmada por José Finat, escribá de Romaní, conde de Mayalde, el 5 de mayo de 1941. Aquest José Finat, escribá de Romaní, que crec recordar que va ser...
Procurador en Cortes.
Sí. sí, també va ser ambaixador d'Espanya a Berlín, i a més, cercant-lo, he vist que el setembre de l'any 1939, poc després d'haver acabat la guerra, aquest home va ser nomenat director general de seguretat del règim, i aquest home, ho dic per veure la transcendència de la persona que estava demanant aquestes llistes i aquesta feta, aquest senyor va dir l'any 1939: "Yo quiero que la policía de la Nueva España no sea política, pues si bien antes del glorioso movimiento este hecho se consideraba como una virtud, en estos momentos todo buen patriota debe sentir la política de nuestro caudillo y ha de hacerlo con pasión y entusiasmo, como exige la doctrina nacional sindicalista". És a dir, que ho estava dient claríssim. És a dir, sí, però, aniré a per totes.
Està proposant una caixa de bruixes.
No, però una cosa, aquesta circular, tots els governadors de tot l'estat espanyol, el que volien fer era un cens de jueus, alerta. De jueus.
No, sí.
Volien saber quant de jueus hi havia, de l'estil d'aquest que hem parlat a Mallorca. Refugiats, gent sense documentació. No anava pel tema de xuetes aquesta... Aquí en Pere Bonin, lo millor, s'estén massa en els temps, perquè...
Val, no, és que com a... No, però... jo ho dic perquè ho vaig llegir,
sí,
i descendientes
sí.
De conversos, sí, posa sí, aquí, sí, sí. Vull dir, jo ni pos ni llep.
Però la data d'això?
2012 posa.
No, de la circular de
1941.
Veus, podria coincidir el millor un any després.
Sí, 1941, que també quina por aquest tio, en final d'aquest. És a dir, ja,
bueno, és que...
se fa cap de seguretat, estem parlant, evidentment, d'una dictadura feixista després d'haver acabat una guerra, o sigui, mos han de posar també en situació.
Jo penso que a Mallorca, aquí, així com en els xuetes en el final, no se va concretar en res concret. Hi va haver jueus alemans que s'hi van ser detenguts i deportats, i hi va haver fins i tot un matrimoni, els Heindemann, que vivien en el terreny, que quan van rebre la carta de la Direcció General de Seguretat per presentar-se, se van suïcidar amb gas. Avui estan enterrats en el cementeri civil de Palma, i n'hi va haver que van ser detenguts i van ser deportats. I era aquesta colònia d'alemans dissidents, jueus i no jueus. Hi havia una colònia molt important, aquella Ratllada, per exemple, que els van detenir tots, que estaven en un hotel, i me'n recordo que deia el Castellet, perquè durant entreguerres, antes de la guerra civil, vull dir, inclús antes de la guerra civil, durant la guerra civil i estant de la Segona Guerra Mundial, Mallorca era un niu, com han comentat, era un niu d'espionatge.
Ara me ven escap en Thomas Harris.
Sí, Thomas Harris. I sobretot en Hilgard és la figura més important, perquè no parlem en Hilgard, ni més ni menys que estava connectat amb Churchill, que el va conèixer a Mallorca, per cert. Perquè en Churchill va venir de vacacions i ell era cònsol i es van conèixer, i el va fitxar.
No ho sabia.
Sí, en Churchill va fitxar en Hilgard. Després el va ascendir, perquè lo de Mallorca és un episodi de la vida d'en Hilgard, de llarga. Pues en Hilgard, a través de Molina, el que feia aquesta gent, amb autorització del govern britànic, facilitava papers falsos a jueus perquè poguessin partir d'aquí, documentació falsa, inclús britànica. Igual que també hi ha un episodi que la gent no sap, i que és que el bisbat de l'època d'en bisbe Miralles, hi havia jueus que estaven aquí en trànsit i els feien falsificar, els hi donaven certificat de naixement falsificat de que eren cristians.
En els jueus?
En els jueus, i se n'anaren. Això t'ho pot contar molt bé aquest canonge que hem parlat, que se sap. I fins i tot, vos diré més, en el museu que hi ha de vora Sigles i de Montición, hi ha objectes jueus, rituals, que van ser regalats per aquests jueus, perquè no se podien dur.
Clar.
Estan allà.
En el Museu Diocesà.
Estan en el Museu Diocesà, i això m'ho ha dit personalment. El que passa que per reserva no volen donar noms, però fins i tot m'han dit que hi ha hagut gent que va tornar a Mallorca després de molts anys a agrair. Vull dir, això és un episodi de Siglesi, si bé, perquè veig que Siglesi també té moltes cares, no? Per tant,
sí.
I era el bisbe Miralles, vull dir. Que, sí, perquè no se feia, donaven document de batisme cristià a jueus perquè se'n poguessin anar amb aquesta documentació.
El bisbe Miralles, que també hi ha qui diu que té ses dues vessants,
el que tu vull dir, claro, per una banda era pro 18 de julio, fins i tot
però fins quin punt?
Sí, però perquè vegeu que, és a dir, no tothom és dolent un 100% ni bon et 100%. Podria dir d'aquesta manera.
A mi ara el que m'ha ven al cap és on queda allò que deia en Santiago Rusiñol de Silla de sa Calma, no? De Mallorca, o sigui,
sí.
No tanta calma si llegim en Bernano, si l'estem anterior bajo la luna, per
evidentment.
Exemple.
No, però és que els els anys dels 35 en els 45, a Mallorca hi havia molta esvàstica. O sigui, i eren concentracions d'alemanys, no només de pronazis, sinó dels propis nazis, de qualcuns d'ells, que venien aquí, clar. Però m'imaginar una colònia jueva a Calarretjada i una colònia nazi per d'haver portals a una illa com la nostra. Vull dir, és un poquet... Que després això, per això ja és un altre tema, per un altre programa, que ho farem també, que és la presència de nazis una vegada acabada la guerra, i de jueus també aquí una vegada acabada la guerra, que també és un tema que és molt curiós. Però sí que m'apareix una història, a part d'esgarrifosa, terrible i tal, que pot haver darrere d'aquestes llistes, no? O quina part realment se va fer i no se sap.
Això aquí és on se perd la pista. És a dir, perquè hi ha gent que diu la llista se feren i s'engreixaren molt, o no s'arribaren a fer. No està gent clar encara, això. Qualque dia sortirà. Però, vamos, tornant a en Hilgard. En Hilgard també va ajudar a torpedejar tot això. Igual que en Hilgard era molt amic i tenia negocis, i després de la guerra en va seguir tanguet amb en Joan Marc. Hi ha un episodi molt interessant, ja sé que en Joan Marc feia intermediari en el govern britànic i sobornava una sèrie de generals.
Sí.
Perquè no, Espanya no entrés de la part de CG a la guerra mundial, i ho va aconseguir, però els va haver
d'untar,
sí, pagar. I en Joan Marc feia d'intermediari, vull dir. En Joan Marc era un personatge increïble, també, vull dir, aquesta història.
Per jo és un personatge de llegenda del segle XX, no? És un dels pocs personatges de llegenda del segle XX que el podem, a més, ficar en qualsevol punt en el que vulguem, perquè realment ho tenia tot. I en Joan Marc també va estar darrere d'aquest tema de ses llistes.
En Joan Marc podria ser que hagués, no està demostrat, però tenia socis xuetes, evidentment, i a ningú interessava que desaparegués gent de silla, vull dir, no. No era, jo crec que molta gent pensava que era que estava una catàstrofe, o sigui, ja,
no, clar, és que...
I Hilgard informava Londres de tot això, evidentment, igual que també sabeu que varen sortir una normativa que si una mallorquina se volia casar amb un italià o amb un alemany, prèviament havia de treure-se per casar-se un paper que feia l'Ajuntament de Palma, per cert, que aquella persona no tenia cap connotació, ni xueta, ni... que era de la raça ariana que posaven. Això se va descobrir, sí. Molta gent que se va casar aquí, en senyores que es quedaven amb italians, amb alemany sí. No, pràcticament, però amb italians sí, van haver de portar aquest document. Jo conec gent que l'he coneguda, que ja era morta, que m'ho va reconèixer. A més, això s'ho va descobrir... Ho va descobrir un investigador a un altillo de l'Ajuntament de Palma fa recentment.
Ah, sí, que va.
Era un certificado de
puresa.
Si no deixaven casar en aquestes persones.
Clar, i ara qualcú es pot demanar que tenien que veure els italians en les nostres illes, perquè la gent més jove, afortunadament, li queda molt en fora, encara que és un tema que no s'ha de... que no hem d'oblidar. A la Guerra Civil Espanyola, 1936-1939, els italians varen donar un recolzament bastant important en el bàndol nacional, en els sublevats, i a la illa de Mallorca varen venir, precisament, que acabassin els Camies Negres, amb el Comte Rossi, que aquest sí que, més que un personatge de llegenda, és un personatge fatídic, terrible, i igual que en Joan Marc, que potser tenia qualque cosa bona, no, i agradable,
molt a veure, tenia en Joan Marc.
No, amb ell sí, no, però ben que dic que igual que, no, això per suposat, tot, però igual que en Joan Marc potser tingués qualque cosa agradable dins la seva biografia, per entendre-nos, en el Comte Rossi jo encara no li he trobat res agradable a la seva biografia. Això és el que volia dir. Per això ha parlat el nostre convidat, Manel Quadreny, del tema de les possibles relacions entre mallorquines i italians, perquè clar, tots els que venien aquí eren militars italians per recolzament. I estem parlant amb Manuel Quadreny, que és el president de l'associació Arca Llegat Jueu, que és un gran coneixedor d'aquesta part de la nostra història i de la nostra realitat quotidiana i d'avui dia, perquè encara hi són. De totes maneres, tant ha canviat, afortunadament, que fins i tot s'està fent ara un, el que ara es diu un centre d'interpretament, se diu, no? El que van ser un museu de tota sa vida,
sí,
no?
Sí, és a dir, el que se tracta és de suplir la mancança que hi ha de coses vives, diguem. Tu vas a donar una volta a Pasquell, no és Toledo, no és Girona. Llavors, què ha passat? Encara que els carrers, tu mires un mapa antic de Mallorca, i els carrers d'Esquell pràcticament estan igual, però les cases no. Llavors se necessita algo perquè una persona que vulgui visitar aquesta zona pugui primer que fa informació, i això és el que se pretén en el centre d'interpretació d'Esquell, que això gràcies a l'Ajuntament de Palma i també a iniciativa i petició d'Arc Calle Gat Joau i de Memòria del Carrer i d'altres associacions, l'actual balda li va donar llum verda i si tot va bé el primer trimestre de l'any que ve s'inaugurarà. Estarà, ja té lloc, les obres estan acabades, falta, diguem, el més important, que és les testes que hi ha d'haver, que és molt important. Això estarà en el carrer, de l'Almudaina, molt a prop de l'Arc de l'Almudaina. I de vora uns restes de murada romana que també formaran part, de qualque manera, d'aquest centre d'interpretació.
Efectivament, a les nostres illes ho tenim tot.
De fet, aquesta mateixa setmana, en Sergio i jo van anar, precisament, en aquell edifici que hi ha l'exposició de
llibres
de l'Arxiduc, exacte, i per veure que estan allà sobre ESA que van tres.
Això serà el centre d'interpretació.
Ja ho he anat i no m'ho he dit. Ara és que prendrà nota, se publi, ara prendré nota
tu, jo. Tu te'n vas amb en Nahuel Porà a fer investigacions?
Val, però se pot tenir tot. Se pot tenir tot. Ara sí que anirem a publicitat. Quan tornem, podries dir, perquè hem parlat d'Escai Jueu, sí, d'Escai Jueu, però molt probablement molta de gent no sap ni tan sols que existeix Escai Jueu, o que existia Escai Jueu. Crec que estaria bé comentar-ho, sí. Però Rafa, anem a publicitat si vols, i tot una continuem aquí a Font de Misteris, a Ivetra Ràdio.
A Ivetra Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. IB3 Ràdio. Ho sents?
Cada dematí prenem els cafès Cafè d'IB3 i aprofitem per analitzar tota l'actualitat de la jornada.
Sempre hi ha un però.
No hi ha alternativa al sistema.
Ciutadans poden intervenir.
Que frescate els datos, que tampoc és verdad.
Prometo que no le quiero pegar fuego a la tele.
Ya estamos con este soniquete que a mi me chirría tanto.
Segur que va una frase sense que me facis de torero i me surtis.
Bastante de acuerdo con lo que están diciendo. Y no sé si me tengo que preocupar.
I després dels cafès, si és necessari, els convidem una tila. Ens acompanya?
De dilluns a divendres, a les 9:05 del matí, a Cafè d'IB3.
Endinsa't amb nosaltres al sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi, tot això i més a IB3 Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a IB3 Ràdio, a les 7 del capvespre. Del camp a la mà, amb Aina Solana.
IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4. La sents?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Seguiu a Font de Misteri, IB3 Ràdio, i ara aquest momentet de sa publi, és que estava cercant-ho i ho he trobat aquí, per lo que deia ara fa un moment en Manel Quadreny, d'aquests certificats que ha comentat ell, tenc unes còpies per aquí damunt, i clar, és que estem parlant del tema jueu, xueta, les nostres illes, i de la seva vinculació, possible vinculació, amb els camps d'extermini nazis. Quasi res, no? I aquests certificats, un diu, per exemple, això ho va firmar en Mateo Zaforteza Musoles, abogado, jurídico militar i Batlle de Palma, i això ho va signar dia de 9 d'abril de 1939, és a dir, de 8 dies després d'acabada la Guerra Civil Espanyola. I deia: certifico que según resulta de una información testifical practicada ante mí, doña Margarita Orrach Vives, con domicilio en la calle Luis Salvador, que ya no existeix aquí, carrer, no pertenece a la raza hebraica. Per què varen demanar aquesta mena de certificació, no? I, que això ho ha explicat abans en Manel. I un altre que té per aquí, diu, també, signat pel mateix senyor, i 4 de febrer de 1939, és a dir, dos mesos abans d'acabada la guerra. Diu: certifico que según han afirmado los testigos que han practicado ante mí una información testifical interesada por doña Francisca Besalduch García, los dos apellidos de esta no son de los conocidos como procedentes de la raza judía, y que dicha señora es de raza ariana. Clar, vos podeu imaginar haver d'anar a demanar un certificat com mentre ets o no ets descendent de qualcú de fa 500 anys. És que, veritablement, com a espècie som un autèntic desastre i no en té cap de sentit. Feta aquesta puntualització de lo que ha dit en Manel i aquesta demostració documental, volia demanar, Manel, per favor, què és això d'Escai? Perquè pens que la majoria de gent ni tan sol sap que existeixes Escai. Què vendria a ser?
Escai és un nom que denomina les zones d'una població allà on solen viure les comunitats jueves, que estaven concentrades, que ell també podria significar gueto, que és una paraula que ve del gueto de Venècia, o cajal, també.
Però gueto sona sí, malament, molt malament.
Bueno, sona malament perquè després se va emplear per el gueto de Varsovia i per guetos nazis.
Exacte, per
però
això.
Tenen, quin és el punt en comú entre el Hama, aquell i gueto? Pues són on viu una comunitat. En la diferència que els guetos nazis, d'allà no podies sortir, estaves confinat.
Sí.
Els que ells ja no eren així. Els que ells, per exemple, de Mallorca, per exemple, era una zona que estava envoltada per un mur. Hi havia una espècie de toque de queda a certa hora que la gent no podia ni entrar i sortir. Era una mena també de protecció per ells. Vull dir que no protestaven per tenir, perquè aquell era el seu recinte. Tenien les seves pròpies lleis, la seva manera. Era una manera, era com una ciutat dins una ciutat. Això també és una cosa que hem de tenir en compte. I al vespre se tancaven les portes. Se tancaven les portes. I també hem de dir una cosa, qui tenia les claus de les portes eren els jueus que el tanqueven.
O sigui,
tenien l'obligació de tanquear. Però els que guardaven les claus eren ells, perquè, és dir, això era un acord que hi havia entre el rei o el governador i els mateixos jueus. I era un... perquè després era una cosa, un moment donat, molts de jueus tenien els negocis fora d'Esquell, les seves tendes, així neix una mica també una part d'Esquell, d'Esquell menor, Jaume II, Sant Bartomeu, Tagamanent, tenien els seus negocis, però després anaven a casa seva, però tot això se va perdent. Després els jueus ja comencen a agafar altres domicilis. Això és una època molt determinada, d'edat mitjana i tal. Els avalots que hi va haver, clar, sabien on havien d'anar, però també anaven a l'esquerra argenteria, perquè això també era alt, no era aquell major, això era aquell menor. Vull dir que ells n'hi ha hagut un parell. Hi havia aquell, que no era aquell, se deia Alhama, que és un nom àrab, que era allà on estaven concentrats els jueus, a poblacions que estaven dominats pels moros, no? O sigui, quan 1229 arriba en Jaume I, ja hi havia una comunitat jueva, ells dos jueus també, i en el llibre de repartiment els atorga territoris. I hi havia, després què va passar? Que on estava aquest Alhama? Pues estava al voltant de lo que és Esplau de Sermudaina, que reconquistador, on és Parlament avui en dia, que antes era el Círculo de Mallorca, i hi havia precisament...
Santo Domingo.
Santo Domingo.
És curiós, no?, que estigués justament...
És que se'n van embadenar, els van passar en Esquell Major, els van passar en Esquell Major precisament perquè allà havien de fer tot això, i els trasladaren allà. Vull dir que, però, és així. Es diu això, que ell també... S'origen de la paraula, que ell... Pues diuen que és perquè sí, hi ha una paraula jueva que es diu cajal. Cajal, que era un lloc de reunió de les comunitats, és una paraula hebrea. Però és que existeixen allà a l'esquerra d'Esquell fa molts anys a Mallorca. Molta gent que viu a l'esquerra d'Esquell no sabia ni
què.
Sí,
ho podríem fer-ho. Aquesta setmana anirem en el carrer d'Esquell I de manera...
I es carrer del sol... I
sí, no, però no es carrer del sol...
Un moment, nosaltres el que hem aconseguit a través de l'associació i ens ajuda de l'Ajuntament, lògicament, a recuperar noms, ja veureu que si anau en esquerra del sol, veureu una rajola en son home antic, si anau en esquerra de la pelleteria, veureu a baix, carrer de la Sinagoga Nova. Nosaltres, a base d'any de feina, i també ens ajut inestimable de l'Ajuntament, de tots els consistoris, no des d'ara, han aconseguit recuperar, fer visible pels ciutadans aquell jueu. Per exemple, si mireu aquests pòsters negres que hi ha de turisme, que posa la Sagrada Catedral, l'hotel, veureu que fa un parell d'anys ja hi ha una estrella de David, que és una simbologia, i posa aquell major, aquell menor, a fi de que la gent que mos visiti pugui localitzar com a turista, turisme cultural molt important.
I el mapa que hi ha just davant de la catedral.
També. És a dir, però això és feina de fa pocs anys, perquè Palma no assumia que tenia una, que hi havia una comunitat jueva, estava com a tapat el tema.
Però també
era un error.
Hem de recordar que els anys 80, una mica davant de l'any 80 devia ser, van tenir un ball amb un de llinatges.
Bueno, però això no té que veure en soquell.
No,
ho dic... Ball de xuetes n'hi ha hagut tantes, eh?
No, també.
Tenen la força 13 n'hi va haver. Ara, el primer ball, que és molt curiós, que el primer ball de la democràcia a Espanya, l'any 1979, pues fos Ramon Aguiló Munar, no? O sigui, és una casualitat, però bueno, una cosa curiosa, no?
No, però és que ara me'n recordava quan era petit, que a vegades sentia els comentaris de Cheu Orillan encara.
Sí, perquè fins i tot jo recordo una vaga, que jo ho vaig presenciar, una vaga de Maia, que hi havia sindicalistes que l'insultaven pel carrer quan sortia cap a casa seva, i li deien, judío...
En això me referia.
Jo conec una persona que encara és viva que després m'ha dit, escolta, és que jo no sabia el que deia, m'ha repetit de dir això, però tenia tanta ràbia...
Que un va a fer mal a lo que pot,
sí,
no?
Sí, i dic, tu no li estaves insultant, li estaves dient lo que era.
Clar,
eres tu que ho tenies equivocat en això.
Clar,
bueno, això és una altra pel·lícula, però que avui ha passat. I també hi va rebre anònims, a mi m'ho ha contat en Ramon, anònims a sabal dia, i va haver qualque pintada en el carrer de Plateria, coincidint amb la presa de possessió d'en Ramon, eh?
Ho deia per això, perquè ara se m'ha vengut en escar quan has vist les consistòries.
Sa antisemitisme, sa judiofòbia segueix existint, eh? Ara mateix, l'altre dia quan el Maccabi de Tel Aviv va osar guanyant el Real Madrid de baloncesto, ses redes socials, de repente, judíos, no sé què, m'explico. O sigui, de repàs pareix com si fos una cosa atàvica. Atàvica que pareix que ha d'aflorar, eh? Apostes, que està sempre alerta amb aquest tema, perquè...
No, efectivament.
Està alerta.
Efectivament. No, però encara me sorprèn més quan estem parlant d'una persona que fa, això, 500 anys, els seus abans passat varen haver de patir no sé què. És a dir, perquè si un és jueu i perquè és jueu fa o deixa de fer unes certes coses i damunt d'això si li acusa de lo que sigui, pues bé.
No, però la gent, ja és molt primari, però no dir primitiva. Un jugador de futbol que és negre, que d'un equip que juga a la Liga Espanyola, potser fa un gol i un de l'altre equip, no sé què dir, negre de mierda.
Sí, correcte.
M'explico, perquè no li diu hijo de puta, per exemple, que dirà l'àrbit. Ah, no, li ha de dir negre de mierda. Què vol dir això? Que encara, dins aquest ADN, i aquest primitivisme, aquesta curta ignorància que té molta gent, encara s'insulta, ficar-se en sa raça, se considera un insult...
Exacte.
Això existeix al segle XXI, eh? Vull dir que...
Però, desgraciadament, no fa tant que això estava en el dia a dia, no? És a dir, jo m'imagino que als anys 40 ningú no podria pensar que hi hagués un batle a Palma que fos xueta.
No, sí, això t'he de contradir, perquè t'he dit que és època...
No, t'estic parlant dels anys 40, és a dir, quan feien aquests escrits
de
certificació, que no té ascendència...
Però als anys 30 hi va haver un barla, que era Guilocet, de càncer, Guilocetra, i era xueta, any 30.
No, clar, sí, no, però abans de tota aquesta moguda, no?, un poc.
Abans de la guerra civil,
exacte.
Evidentment.
I després ja, per concloure avui... Volia demanar-te, a part de Palma, hi ha altres municipis de les nostres illes on hi hagi hagut o on hi hagi un call jueu?
El més important és l'Inca.
I encara...
A Inca està molt, molt localitzat.
També.
Hi ha un carrer, que ara no record per donar el nom, però hi ha un carrer dedicat a un jueu il·lustre de l'edat mitjana, que és un carrer Inca. Però, vamos, qui ha donat se pas endavant és Palma. Per treure aquest passat jueu i donar-lo a conèixer la ciutat. O sigui, hi ha un dia molt important, que és l'any 2007, que això no n'hem parlat, que és quan Palma, formalment, a través d'una sol·licitud d'un acord de ple per majoria absoluta, sol·licita formalment entrar a la red de juderies Camino de Sefarat, que té sede a Girona, i anar amb una delegació de Palma de les associacions i en regidors i polítics, i anar amb, a la cerimònia on Palma entra. I a partir d'allà, cada any celebram la Jornada Europea de la Cultura Jueva, que és un dia que ara ho feim extensible un parell de una setmana, no ho volen concentrar en un mateix dia, i cada any se fa. Ara mateix tenim un cicle organitzat per l'Ajuntament i nosaltres, que es diu El Món Jueu i el Cinema.
Que ara projectat... acaba el dia 22?
Sí, el demà està el dia 5 de novembre, ah, perquè hem hagut de canviar una data. Estan projectant i té una mitja de 90-100 persones que venen a veure el cicle. O sigui, per què? Perquè s'hi ha ligat al cine i aquesta temàtica li té. I fa conferències, la sinagoga, la comunitat jueva col·labora amb unes portes obertes, ensenya els seus objectes litúrgics, o sigui, és una manera ja estem i perd de prejuïcis. Això és fonamental, vull dir que...
No, és fonamental, és molt interessant i jo crec que hauràs de tornar a venir, Manel. Hauràs de tornar a venir perquè queda moltes coses per parlar, queda, precisament hem parlat de l'atac...
Jo, encanta.
I de veres, que t'ho agraïm de cor, perquè pens que ha estat una conversa molt interessant. M'ha passat el temps molt ràpid, perquè ja estem en el voltant d'i mitja, i voldria acabar això, donant-te les gràcies i emplaçant-te per fer, no un, sinó varis, perquè crec que queda molta cosa per dir.
Sí, no, i sobretot aquesta associació que t'he dit, que és aquest germà nostre, que és Memòria del Carrer, que fa una feina interessantíssima de genealogia, d'anar rastrejant famílies, de cercar malnoms, que és un tema molt... El malnom, cada xueta té un malnom, per exemple. Quina família? Si tu trobes un aguiló i un altre aguiló, com saps que família té o no? Tu què te diuen? Som de Can Cera, som de Can no sé què.
Això, a la part forana, encara se fa ús, no a les famílies xuetes, sinó a totes.
No, és que el malnom és una cosa que s'empleen els pobles per distingir.
Exactament.
Sí, però a xuetes també. Per saber de quina família, de quina branca eres.
I més ells que tenen el mateix llinatge, no? Perquè és el mateix que passen en els pobles. Podrien dir que Escai Jueu vendria a ser una ciutat dins la ciutat, crec que ho has dit, per tant.
De qualque manera ho va ser un moment donat, sí, perquè tenia unes normes pròpies. Estava bajo protecció real, i bueno, tenia... I després hi havia Jueu de primera i de segona. N'hi havia que tenien, jo què sé, els cresques, on que eren metges, doncs tenien unes prerrogatives que no tenien dels altres per raó de la seva feina.
Ara has dit lo d'en cresques i hauríem de parlar dels cartògrafs. Has de venir un altre dia. Cartògraf, Jaume Ribes. No, ho deixem aquí. Manel, moltes gràcies. Ara en Sergio mos fa unes recomanacions bibliogràfiques damunt del tema d'avui i seguim amb el programa.
I per començar i per conèixer de la millor manera el tema dels jueus a les nostres illes, no poden deixar de recomanar la revista La Llei, editada per Joan Muntaner, que té tres volums molt interessants, tots ells. Per el que fa als llibres, pròpiament dits, poden recomanar Cristianos, Judíos i Musulmanes, de Julio Baldeón, editat per Crítica, el 2006, també El misteri de l'Holocaust revelado, d'Aaron Schlesinger, que analitza els misteris de l'Holocaust a la llum de la Càbala, el Talmud i el Midrash, revelant els misteris ocults del genocidi jueu, judaí...
Que perdona, que aquest és que sí, és que és molt interessant, Els misteris de l'Holocaust revelado. Això és un llibre que també hauríem de comentar qualque dia, no sé si en Manel té relació amb aquest tema o mos podrà dir amb qui poden conversar damunt d'això, perquè l'Holocaust damunt vides de la Càbala, Talmud, etc. Tela, perdona que t'interrompo.
També tenim Judaísmo, el culto de les 12 tribus, escrit per Alejandra Cucar i publicat per Edimat Libros, El gai de Palma, situat passa a passa, de Miquel Ferrà, i La fe vençuda, de Miquel Font, editor.
Perfecte, moltes gràcies, Sergio. Ara, si un cas ja sí, canviant de tema, i anem a comentar un parell de cosetes en aquesta secció nova que hem anomenat Món Diversos.
Font de Misteris, amb Xema Font.
I d'hora començam aquesta secció que feim una mica d'espipellada de lo que anem trobant a premsa, de lo que mos comenten, etc. I
Què tenim per avui, Sergio?
I avui començam amb una notícia d'arqueologia. Com varen poder llegir el diumenge passat a Diari de Mallorca, la cova del camp del bisbe Sencelles ha tingut activitat continuada des de l'any 1400 a.C. fins a l'actualitat.
És a dir, tindríem que quasi 3.500 anys amb poblada, no?, amb gent.
Si la notícia ens diu que aquest lloc, que fins fa uns anys era un establo d'ovelles, fou en el passat una necròpolis o un poblat on altres poblats dels costats de Sencelles aprofitava per enterrar els seus morts. De fet, aquests arqueòlegs, tal com assenyala la notícia, han descobert quin era el procés d'enterrament i com funcionava aquest.
Perquè per ell que sona pot ser interessant, això, mem.
Sí, sí, que ho és. Mira, llegint textualment del diari que el tenim per aquí, diu: el ritual funerario consistía en el depósito de los cadáveres envueltos en algún tipo de sudario que se cerraba con uno o varios botones fabricados con hueso o con colmillos de cerdo. Afalles també uno de los arqueólogos que han participat, concretament na Beatriz Palomar, que diu: también hemos encontrado algunos de estos botones confeccionados sobre marfil, una materia prima procedente de África, que nos indica que estos antiguos habitantes de Sencelles ellas tenien contactes comercials.
És a dir, que a un jaciment a Sencelles, és que això crida l'atenció, de fa més de 3.000 anys se troba a marfil.
Sí, clar, perquè és estrany, no? Sencelles està en l'esplada de Mallorca, està quasi enmig de la nostra illa, i d'aquest comerç i el valor que tingués aquest material, per jo, devia ser molt important perquè arribés allà al marfil, no?, fins al pla, des d'Àfrica. Hem de pensar que primer ha d'arribar a Mallorca a través d'un barco que hauria d'haver atracat i després algú hauria d'haver duit el material fins allà.
No, a part...
Només se travessia del port fins a Sencelles ja n'hi ha.
No, i tant.
Imagineu dur-lo...
Però des d'Àfrica fins a Mallorca, en aquest cas, amb pirates, també els bandolers... Haurien també de saber si aquesta situació es dona també a altres jaciments, no?, de les nostres illes, de la mateixa època, no? Què més diu? Perquè la informació per ahir que tens dit et posat més coses.
Sí, bé, encara hi ha moltes coses interessants d'aquesta necròpolis. Beatriz Palomar segueix explicant que junto a los cuerpos se depositaban recipientes cerámicos con comida y bebida que posiblemente debían acompañar los difuntos en su viaje de retorno a la naturaleza. Posiblemente era con esta idea que se escogía una cueva como última morada, como el espacio de retorno al vientre de la Tierra Madre.
El retorn en el ventre de la Mare Terra, no? Això supos que vendria a ser la mateixa cosa dels pulviseris enten pulverem reverteris, no? Això de que surt en el Gènesis a la Bíblia, de que de la pols venim i a la pols tornarem, no? Si és que al final està tot inventat, però bé. Per acabar, ma mare es comentava també que no només va ser una necròpoli, no?, aquesta cova. Ja he dit que fou un estable per ovelles fins fa poquet, no? Se sap quines altres activitats se podríem haver donat en el mateix lloc.
Sí, mira, Xema, després de l'ús funerari ens diu l'article que Signo John Florit ja en època talaiòtica fou emprada com a graner i ja durant la romanització, època musulmana, cristiana i moderna, s'han trobat estrats que confirmen que durant aquest període va continuar l'activitat humana en els treballs de ceràmica de les diferents etapes que acaben de citar.
No, està molt bé. Aquí passarà el que sol passar gairebé sempre, que després d'aquí una sèrie d'anys vendrà un altre que dirà que ha trobat una altra cosa i sí o no, perquè sí. Tu en sa carrera hi ha coses que estàs veient que nosaltres no les vàrem veure així o les vàrem veure diferents, no? Bé, està bé, mentre se segueixi investigant i cercant, pues, ja estic contents. Ara ens anem una mica més enfora de Sencelles, perquè ens anem a Perú. A Perú, perquè a premsa també ha sortit un article molt interessant damunt del descobriment del senyor de Sipan. Borja, ràpid, així una espipellada com feim aquí, que ens pot dir damunt del senyor de Sipan, que és qui ho va descobrir, de què va el tema?
I el senyor de Sipan va ser un governador de l'antic Perú, d'aquest l'any 250 de la nostra era, pertanyent a la cultura moche, que va existir entre els segles primer i sèptim després de Crist. Va ser descobert ara fa 28 anys per l'arqueòleg Walter Ávila i el seu equip.
I tenia certes particularitats, no?
Unes quantes. I en primer lloc, que és la primera tomba real anterior a l'època inca que se descobria sense saquejar. I també era curiós el seu contingut. El senyor de Sipan no se trobava tot sol. També li acompanyaven un sacerdot, diverses concubines, un parell de llames, de l'animal aquell tan simpàtic que hi ha pels Andes.
Sí.
I des que escopeixen.
Sí, que fot escopitades.
Sí. I a més, un altre personatge conegut com a vell senyor de Sipan, un parent, un ancestre d'aquest senyor de Sipan més modern, que diuen que se remunta 4 generacions enrere. És curiós. Bé, ja també per acabar, s'ha de destacar el tipus sanguini del senyor de Sipan. Era RH negatiu. I això suposa un problema, ja que aquest tipus de sang és bastant insòlid i molt més en aquella zona. De fet, els percentatges actuals de distribució de RH negatiu són 15% raça blanca, 10% afroamericans, 2% asiàtics i la resta repartida amb infinitat de petites ètnies que hi ha arreu del món. I el que més pot cridar l'atenció és que la major concentració mundial de RH negatiu se troba a Espanya, se troba en el País Basc. Allà tenen una tassa superior en el doble que la resta del món.
És interessant això. Jo sabia que fa un grapat d'anys que algú va parlar de ser RH negatiu dels bascs, no?
Ara me'n recordes el llibre aquell que era el misteri de los bascos. De qui era? No me'n record. De la col·lecció aquella de Realismo Fantástico.
Sí.
Deu dir cosa d'això, segurament.
No sé, igual és anterior, eh? Pot ser que fos anterior aquell llibre que no en el tema de ser RH dels bascs. És curiós. Ara, Sergio, quan hem fet l'entrevista en Manel, he parlat de que havia sortit a premsa qualque cosa d'un avió nazi i m'he anat en Bockler de Cabrera. Què més tenim damunt d'aquest avió nazi que va desaparèixer l'any 1943 a la Segona Guerra Mundial i que s'ha trobat ara fa poc? Crec que fins i tot hi ha un vídeo a la xarxa de les troballes d'aquest avió, no?
Exacte, el Junker JU-88, que es va quedar sense benzina i es va enfonsar a la costa de Salgar, ja ho han dit, 71 anys després s'ha trobat, i efectivament David Márquez i José Moreno, dos experts bussos, s'han encarregat d'enregistrar el vídeo de l'avió enfonsat. Si voleu veure la pàgina web del diari Última Hora, el trobareu, i també després el compartirem a les xarxes socials del programa, perquè la veritat és molt interessant i jo personalment me fa molt de llu-llu.
Com que te fa llu-llu? Que sí, van dir?
Sí, això de submergir-me a la mà i veure allà les coses enfonsades, no sé, no...
No, a veure, jo m'adona llullo a baixar a 40 metres que estàs depenent d'una bombona o d'un sistema mecànic que com falli està llest. Vull dir...
Però a mi m'ho sona que tu has fet qualque animalada per donar aigua també.
N'he fet més d'una i més de dues. Sí, n'he fet més d'una i més de dues. No, és un tema que el vaig deixar bastant enrere precisament per això, perquè de tant en tant un fa coses d'aquestes i
hi ha sustos.
Hi ha sustos. Sí, quan un s'adú segons quins sustos, diu ho deixarem fer perquè un se'n dona compte que és perillós, no? Però sí, segueix.
I ara xem en xerrant de la terra, perquè aquesta setmana el diari ABC i també altres rotatius han trobat una notícia que ens diu que els investigadors comencen a demanar que la Terra canviï el nom de l'època actual i passi de l'Holocent a l'Antropocent.
A veure, aquesta història del canvi de nom de l'època actual, que pareix intranscendent, no? O sigui, canviarem el nom de l'època actual de l'Holocent a l'Antropocent. Pues val, no? Però té un missatge en el darrere. És a dir, Holocent vol dir l'època més recent, l'actual. Que això ja també per allò denota cert egocentrisme per als que poses noms, no? Perquè clar, en el futur, el nom de la propera època, quin haurà de ser? Perquè si ara li deim el mateix, època contemporània, època Holocent, val. La propera qui serà? Època massa actual todavía.
Sí,
ara és molt actual, en teoria. Hi ha una diferència entre món contemporani i món actual.
Bé, clar, sí. Però en aquest cas sí. Estem parlant d'època, ja, val? No d'era, d'època.
En realitat segueix sent contemporani.
Més se'n van, però també serà contemporani. Clar. Això és el que estic dient, que denota egocentrisme total i per allò, Clar, llavors és el proper nom que serà l'època Holocent, o sigui, més actual encara. Bé, que diuen els científics que l'època actual de la Terra d'ara s'hauria de dir Antropocent. Per què? Perquè antrop ve d'homo, és a dir, és l'època de l'homo, però no com a homenatge, en aquest cas, veus? Sinó més bé tot el contrari, l'època que l'homo està destruint casa seva, l'època en què el món està cridant que ja no pot més, que ja no aguanta, no? El món com a ens, com a boia, no? Quan penseu que degué començar aquesta terra, aquesta època que podríem denominar antropocent? A la suposada prehistòria, quan l'home va començar a modificar el seu entorn, per exemple, cremant grans extensions de terreny per poder fer ús de la terra, per poder cultivar, o en el començament de la revolució industrial?
Jo apostaria més per aquesta segona.
Val, jo no. Una època en què la humanitat comença a creure-se poderós, no? Que som pot dominar el món, seria aquella època. O més recentment, a l'època actual, mai millor dit, l'època nuclear. Mm? Es podria obrir, veus, un debat amb aquest tema. Tu què trobes, Sergio? Quin seria el començament de l'època antropocent en cas que existís, no?
Jo penso igual que en Borja, que ha dit lo de nuclear. Podria ser.
No, bueno, jo...
Sí.
Jo he apostat més per la revolució industrial, per les fàbriques, sí.
Però jo penso que la revolució industrial era una conseqüència. És a dir, la revolució industrial és perquè se li ha posat una data determinada, però abans ja hi havia molt d'invents. El que passa és que no se van popularitzar de la mateixa manera. En canvi, ja a l'època nuclear, ja sí. Pensa.
De tota manera, emplear aquest nom d'antropocent, per mi seria, per tant, una espècie de perversió de l'antropocentrisme original renaixentista, no? Com a ser humà, com a mesura de totes les coses.
Som humà com a destructor de casa seva, no?
Precisament.
I aquesta idea de l'antropocent, que ara per ahir que han perdut el nord, la va formular fa de més 15 anys un premi Nobel de Química, i des de llavors multitud de científics arreu del món s'han adherit, no?, en aquesta idea. Per ahir que en Sergio ni li va ni li ve, i a tu t'ha agradat la idea, per això, el tema de l'antropocent o no. El Marco t'adona.
Més que agradar, dona a debat, sí. Evidentment.
Sí. Ara, vampirs, venga.
Des vampire, que dirien a Lisa en els Simpson, per tant, passa referència friqui. Bé, idò, sí.
I tant. De fet, han discutit si vint de Palastall o no d'en Lisa de Gent.
Deixa't detalls, vinga.
Es carregueu molt prest i ho pensàvem.
Sí, vinga.
Bé, idò, sí, segons han pogut també veure la premsa aquesta setmana, desentierren los restos d'un vampiro en Bulgària. La notícia diu: Nikolai Ovcharov, un arqueólogo conocido como el Indiana Jones búlgaro, ha realizado en las últimas jornadas un macabro descubrimiento. Concretamente, y según ha publicado la versión digital del diario Daily Telegraph, el experto ha desenterrado los huesos de un hombre asesinado, probablemente por vampirismo. La razón: le clavaron una estaca metálica a la altura del corazón. Según ha señalado el experto en declaraciones publicadas por el periódico británico, los restos indican que el fallecido tenía entre 40 y 50 años, cuando fue atravesado por una barra metálica proveniente a todas luces de un arado de época. A su vez, Ovcharov ha explicado que según las pruebas realizadas al esqueleto, los restos datarían del siglo XVIII, época en que los rituales antivampíricos eran bastante utilizados contra los sospechosos de ser no muertos. Concretamente, en esta época de la historia, se atravesaba el corazón de los acusados de vampirismo para evitar que, una vez enterrados, se levantaran de entre los muertos y volvieran a aterrorizar a sus verdugos.
Que també... Quina por, no? M'ha sorprès perquè parlen d'una estaca metàl·lica, quan popularment se diu una estaca de fusta.
Però està ben pensat el que sigui metàl·lica, perquè la fusta se pot produir.
Efectivament, i la metàl·lica se mantindria. No fa tant també varen trobar un altre enterrament, que hi havia un que més no tan sols tenia el cor travessat, sinó que estava clavat en terra, de manera que si hagués volgut tractar d'aixecar-se no hagués pogut, perquè estava
clavat. I n'hi ha hagut també alguns que duen una estaca també a sa boca per no aixecar-se.
Ai, és que rufa.
Sí, sí.
A Balears també teníem una història de vampirs que ara no me'n record i l'hauré de cercar, i a nivell espanyol no era una vampira, però hi ha una que era coneguda com la vampiresa de Barcelona, que a en Borja li encanta, que és na...
Enriqueta Martí Ripollès.
Sí, és...
I de fet, a l'audiència potser no li importa, però nosaltres m'ho vàrem conèixer arrel d'aquest tema.
Efectivament, sí senyor, arrel d'aquest tema ja fa molt d'anys, en aquesta casa m'ho vàrem conèixer. Qual que diu, contarem. I ara, Sergio, tenim una darrera hora, va sortir ahir mateix, que mos anem ara cap a Mercurio.
Así es, ahí el mundo de allá. La NASA capta las primeras imágenes de hielo de agua en el polo norte de Mercurio.
Per la vista, NASA ha difós, diu es rotatiu, les primeres imatges captades per la sonda Messenger, on es pot veure gel d'aigua a Mercuri. Aquestes fotografies suggereixen, segons el Mundo, que el gel situat dins els cràters polars del planeta s'haurien format recentment i que aquest procés podria continuar fins avui en dia. I en l'aigua hauria
la vida, no? Això pensen els científics, no? No ho sé, ja ho veurem. I sense sortir de l'espai i també relació amb la NASA, tenim el misteri del suposat meteorit que va caure el mes passat a prop de l'aeroport de Managua, a Nicaragua. La setmana passada havien de parlar amb en Amado Carbonell, però varen tenir problemes de cobertura amb el mòbil i aquesta setmana en Borja li ha telefonat. En Amado Carbonell és un amic del programa, ha col·laborat en diversos mitjans també de comunicació, i és un amant del misteri. I a part està de president de l'associació de Amics de l'Astronomia d'Andratx, un home així, i li agrada molt tot aquest tema, li agrada molt l'astronomia, i en Borja l'has telefonat, has preparat els talls.
Sí, perquè ja, com deia, la setmana passada no vàrem por a xerrar mai per una qüestió tecnològica, ara sí l'hem gravat, i en relació amb aquest cas del meteorit, li han demanat, en primer lloc,
hagués estat millor haver-lo tingut directament en directe, però d'aquesta manera el man com s'han cobert les esquenes,
sí, que no m'ho estàs passant el mateix. Que sopi, que doni, si vol dormir.
Efectivament, i... perquè el dissabte vespre, un parell de minuts a les 12... Vinga, sí, perdona.
Bé, en primer lloc, li han demanat què és el que se va publicar exactament en relació amb l'assumpte aquest del meteorit.
Vale, en el periódico lo que se comentó, tanto en un periódico como en internet, se estuvo comentando que un meteorito había caído sobre, cerca del aeropuerto de Managua, en Nicaragua, el pasado día 7 de septiembre. La NASA publicó de que en principio podría ser causa un meteorito, aunque después rectificó y dijeron que no, que podría ser un estallido de una tonelada de TNT, de dinamita. El gobierno de Nicaragua publicó unos días después de que no hicieron trabajos con dinamita ni explosivos, sobre todo porque están cerca de un sitio, un lugar donde pasan aeronaves y es un tema delicado. Y la NASA después publicó de que posiblemente no se podía descartar un origen meteorítico, pero no da una respuesta concreta a este tema.
Bé, per tant, quina seria la explicació oficial? Seria un meteorit?
Oficialmente parece que sí, pero no hay ningún dato ni registro de que fuera un meteorito. No sé si recordaréis, en el pasado día 8, el día siguiente al día 7, el meteorito que pasó, mejor dicho, el bólido que pasó sobre la península española, que teóricamente se había desprendido del asteroide 2014 RC, que pasó a 40.000 kilómetros de la Tierra, y se confirmó más o menos de que era un desprendimiento de este asteroide, pero dejó un rastro, dejó una cola, y en cambio el de Nicaragua no hay ningún registro de que hubiera un rastro, de que hubiera un seísmo de impacto, ni nada similar.
Bé, i sa explicació no oficial, sa explicació heterodoxa, quina podria ser, per ventura?
La verdad es que no se sabe, porque la NASA dice que no es un meteorito, pero que no lo descarta. Nicaragua dice de que no ha habido ni pruebas ni trabajos con explosivos. Pero el cráter es perfectamente redondo. Es un cráter de 12 metros de diámetro por 5 de profundidad y es perfectamente redondo. Y si tú ves la forma que tiene el cráter, las fotografías que hay, no tiene la forma que tiene un cráter de impacto. Es un cráter como si estuviera hecho con un barreno, con TNT, con dinamita, porque un cráter de impacto no deja estas señales, deja señales de curiosidad, si metralla pega en el suelo y hace un estallido que cuando el objeto toca el suelo hace radios, hace formas de proyección. Y además de esto, si te fijas en los árboles que hay al lado del, porque hay árboles muy cerca, ninguno tiene ramas arrancadas ni nada. Pues cuando pega un asteroide de este tamaño, que a lo mejor tiene que ser una o dos toneladas, pega un buen brigazo, que no es nada suave, para hacer este agujero.
Bé, es explicació que mos dona una mala Carbonell. Hi ha una cosa que no ha comentat, que l'altre dia ho dèiem llegint la notícia, i és el que més misteri li dona en aquest fet, que és l'assumpte de l'exèrcit de Nicaragua en sorda de disparar o matar a tot aquell que s'acosti allà.
Sí, això va ser el que em va cridar l'atenció, perquè això ho vaig trobar a un
diari local d'allà, vull dir, no és que sortís ni agències ni coses d'aquestes, i no, va sortir...
No ets notícia per publicitar més.
Efectivament, no és per estar orgullós de dir hay orden de disparar a matar, com va dir aquell militar.
Però, també tenim la famosa Àrea 51, on hi ha ordre de disparar a matar tot aquell que s'acosta a un cert perímetre. Jo no vull dir res.
Però l'Àrea 51 és una zona militar. El govern nicaragüense va dir que això estava fora dels terrenys militars, vull dir, una cosa és estar a prop, però llavors no té res que veure, per si està fora, està fora, saps? O sigui, ells mateixos van puntualitzar que era fora de l'exèrcit.
Era per posar un...
Sí, tu...
Un exemple,
sí,
conspiranoic.
Efectivament, que no podria ser d'altra manera. Moltes gràcies. Gràcies també, Sergio, la secció que està bé, molt bé, però jo volia acabar dient una cosa. S'agradaria dir que els graciosos que varen posar un cable de ferro, si és que és així, a l'altura d'Escoll, a un camí públic, amb una finalitat varen posar aquell cable, que si un moter o un ciclista tingués un accident, que sàpiga que la Guàrdia Civil ja està al darrere d'aquesta investigació. Més que res perquè aquestes bromes, aquestes gracietes, poden sortir molt cares, molt més de lo que imaginam. Un ciclista, una moto... amb velocitat, i aquell fil de ferro a l'altura del cap, del coll, pues, d'aquesta gràcia mos podrà anar un assassinat. Jo m'ho pensaria que cada vegada estem pitjors, de cada vegada més cap buits. Vinga, fem la darrera aturada i continuem a Font de Misteris, a IB3 Ràdio, en les xarxes socials.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio, a Mallorca 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio és informació. De dilluns a divendres, a les 7, tot just en començar la jornada, t'explicam tot el que és notícia a l'informatiu matí. A les 2, a l'informatiu migdia, fem un primer recull del que ha passat durant el matí i apuntam què pot passar durant el capvespre. I a les 8, a l'informatiu del vespre, els serveis informatius d'IB3 Ràdio resumeixen i analitzen la història del dia que és a punt d'acabar. IB3 Ràdio. És informació. És actualitat. És esport.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com. La sents?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Bé, només, Sergio, només te dona temps a fer les formes de contacte a Font de Misteris i IB3 Ràdio.
I en primer lloc, ja ho sabeu, ens podeu trobar a les xarxes socials de Facebook i Twitter cercant Font de Misteris, i també us podeu enviar un correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, estres el numerito, i també podeu visitar la nostra pàgina web, que és www.fontdemisteris.com.
I tenim un sorteig fins a setmana que ve.
No, fins aquesta setmana.
Fins aquesta.
Fins aquesta. Sí. Ah, fins demà. Demà,
fins demà.
Sí. Dimà, diumenge, acaba.
Quan acabi la difusió del programa la setmana passada.
Ah, val, perfecte. I el sorteig d'aquesta setmana ho pots posar per la setmana que ve. Anem acabant, Rafa, si vols. Idò, hem arribat a la fi del programa d'avui. I esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I ara vos deixarem amb una mica de música que està relacionada amb el tema d'avui. Perquè aquesta cançó que posarem és d'una pel·lícula, vagi també com a mostra d'agraïment en el nostre convidat d'avui, en Manel Quadrany, amant de les bandes sonores. I la pel·lícula a la que faig referència és The Fiddler on the Roof, el violinista damunt de la teulada. No sé si està traduïda. És una pel·lícula ambientada en els temps de la Revolució Russa, a la fi de la Rússia de Tsarista, temps convulsos també per Europa, en la que es tracta el problema que els jueus han tingut al llarg dels segles, no? On de tant en tant, avui ho hem vist en diverses ocasions, en els jueus o en els seus descendents, se'ls ha emprat com a motiu d'odi, de rancor, han estat humiliats i fins i tot massacrats, no? I parlem avui de jueus com podríem parlar d'altres col·lectius, no? Sempre el mateix, odis normalment infundats. Com pot ser que qualcú li fotin una escopitada pel carrer perquè fa 500 anys tal vegada un avantpassat seu hagués estat jueu, no? La veritat és que no té cap sentit. Afortunadament, el manco aquí, a les nostres illes, aquesta absurda situació s'ha anat perdent. També pens perquè els uns i els altres s'han anat deixant de banda les seves, diguem, tradicions, no? També tema principal, a la pel·lícula de la que hem estret aquesta cançó. Una cançó que es titula Si jo fos un home ric, no? Cançó que per cert donaria per fer un altre programa sencer. If I were a rich man, crec que és d'en Jerry Bock. Agui Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidib
If I were a wealthy man, I wouldn't have to wear cap. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud thing will land like a trumpet.